Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
És dimarts, en dia 7 de febrer. Comencem una nova edició del Via Directa, l'edició número 3251 del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant avui durant les properes dues hores de programa. Avui comentarem els diferents actes de l'Escola d'Igualtat, una escola d'igualtat que recupera els actes presencials, actes organitzats des de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i s'han presentat els actes i també les activitats que tindran lloc des d'aquest mes de febrer fins al mes de juliol. De fet, és un programa que combina exposicions, tallers, taules rodones, programes de ràdio també, a més de formació a entitats i comerciants perquè tinguin les eines necessàries per detectar els possibles casos de violència o assetjament entre els veïns i saber com actuar davant d'aquestes situacions. L'Escola d'Igualtat recupera els actes presencials, a més de les formacions via web. L'alcaldessa Ana Alba i també el regidor d'Igualtat, Rubén Castro, van presentar fa uns dies les activitats programades d'aquesta Escola d'Igualtat. Per cert, avui també recuperarem el primer espai radiofònic de l'Escola d'Igualtat, que a més tindrem aquí a la graella de Ràdio Sant Andreu. També parlarem d'altres qüestions avui en el Via Directa, i és que el passat diumenge ens va deixar l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs. Va morir als 95 anys. Deixa un gran llegat literari que va des de la novel·la, la crònica de viatges, els volums de memòries i els articles periodístics en el diari Avui i també al periòdico. I és que Josep Maria Espinàs va ser l'impulsor també de la nova cançó, un dels fundadors dels 16 jutges, i va conduir diversos programes d'entrevistes i a la televisió. Com a curiositat, va ser un dels autors de la lletra del cant del Barça. Ràdio Sant Andreu, i qui us parla, el va entrevistar el 20 d'abril de l'any 2009 en el programa del Via Directa. Recordarem avui aquella entrevista, recuperem l'entrevista dels arxius sonors de Ràdio Sant Andreu per tornar a escoltar, i en forma d'homenatge, a la veu de Josep Maria Espinàs, que també en aquella entrevista repassava la seva trajectòria professional. Ho escoltarem avui, la segona hora del Via Directe. Una segona hora també comptarem amb l'espai del Gat Garotos, l'espai sobre Handmade que ens ofereixen els companys de la xarxa ràdio. I volem començar, com sempre, amb el temps, amb la previsió del temps de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Cladera. Molt bon dia.
Molt bon dia. Aquest dimarts comença amb aquesta situació de canvi de temps. De fet, esperem que la pluja sigui la gran protagonista durant bona part de la jornada, sobretot a partir de migdia, quan sembla que podrà ser més continuada i més extensa i afectar a bona part del sector central del litoral i prelitoral. De fet, les quantitats podran arribar a superar els 20 litres per metre quadrat amb facilitat i fins i tot en zones de muntanya del prelitoral es podran atensar els 50 o 60 litres, amb una cota de neu que inicialment estarà entre els 600 i els 800 metres, tot i que al llarg de la tarda tendiria a pujar entre els 800 i 1.000 en aquest mateix sector de les muntanyes del prelitoral. L'atenció al vent, sobretot a la façana litoral, que bufarà amb intensitat, amb cops que podrien arribar a superar els 60-70 km per hora, i atenció al temporal marítim dur de llevant, amb onades que podran arribar a superar els 6 metres d'alçada. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies a Pere Cladera per aquesta previsió del temps de cara a les properes hores. I ara fem el repàs de les efemèrides del dia d'avui 7 de febrer amb Lídia Moreno.
Avui és dimarts 7 de febrer. Fem un repàs pels fets històrics que van passar un dia com avui al llarg dels anys. L'any 1898, l'escriptor francès Émile Zola és jutjat per la publicació de l'article Jacuzzi, una carta oberta al president de França en aquell moment i defensant el capital Fred Dreyfus, un jueu acusat d'alta traïció. Tot i que Dreyfus es declara innocent, hi ha proves que asseguren que ell no era l'informador dels alemanys, cosa del que se l'acusa. Els tribunals militars es neguen a revisar el cas després del descobriment de proves que demostren la seva innocència, cosa que alerta les personalitats de l'esquerra francesa. Es comença una campanya a través del mitjà Le Figaro per exigir que s'investigui i es revisi el cas i el judici. Émile Zola, pròxim a l'esquerra radical i a grups socialistes, escriu la carta oberta al president de la República per plantejar la qüestió a l'opinió pública. Zola va rebre nombroses amenaces i un dia com avui va ser jutjat i condemnat enfrontant-se a l'exili. Poques setmanes després es confirma que el document que s'havia utilitzat per comprometre a Dreyfus era fals. L'any 1962 entra en vigor l'embargament dels Estats Units envers Cuba. Es tracta d'un extens entramat jurídic on s'inclouen lleis i regulacions que prohibeixen o regulen les relacions econòmiques amb Cuba. Tot i que inicialment aliments i medicines estaven exclosos, amb la crisi dels míssils les mesures es van endurir i les restriccions van arribar a ser gairebé totals. El 1964 els Beatles arriben per primera vegada als Estats Units, on encara no són gaire coneguts. Allà faran un seguit d'actuacions al show d'Ed Sullivan que són un èxit i els serveixen per consagrar-se musicalment. La primera actuació es considera una de les fites en la cultura pop nord-americana i és l'inici de la invasió britànica en la música. Es calcula que més de 70 milions d'espectadors van seguir l'actuació, una xifra rècord per un programa de televisió en aquell moment. L'any 1991, el Congrés dels Diputats aprova la creació de l'Institut Cervantes. Es tracta d'una organització pública espanyola amb dos objectius principals, la promoció i l'ensenyament de la llengua espanyola, així com la difusió de la cultura d'Espanya, Hispanoamèrica i Hispanoàfrica. Depèn del Ministeri d'Afers Exteriors i actualment està present en 88 ciutats de 45 països. Un dia com avui, però de 1992, es signa el Tractat de Maastricht, conegut també com el Tractat de la Unió Europea, considerat com un dels tractats fundacionals juntament amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Va entrar en vigor l'1 de novembre de l'any següent i és concebut com la culminació política d'un conjunt normatiu per tots els estats membres de la Unió Europea, tant pels que van signar el tractat en aquell moment com per als futurs membres. Estava format originalment per tres tractats preexistents: el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica i el Tractat Constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea. Aquests tres tractats són considerats com els pilar comunitari o primer pilar. Amb el Tractat de Maastricht s'afegeixen dos pilars més, la política exterior i seguretat comuna i els afers interiors i de justícia. Avui és el Dia Internacional d'enviar una carta a un amic o amiga, pràctica que s'està extingint.
amb Lídia Moreno fent el repàs de les efemèrides del dia, d'avui dimarts, dia 7 de febrer, indicatiu, i parlem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Escola d'Igualtat torna amb la programació presencial. Es tracta d'un programa que inclou exposicions, tallers i taules rodones, així com formació a entitats i comerciants perquè tinguin les eines necessàries per detectar possibles casos de violència o assetjament entre els veïns i saber com actuar davant d'aquestes situacions. Anna Alba, alcaldessa de Sant Andreu de la Barca.
Aquest és un programa del que estem especialment satisfets, perquè és una aposta decidida per lluitar contra una de les xacres socials de la nostra societat, com és la violència masclista. L'Escola d'Igualtat pretén donar eines i recursos per lluitar contra aquesta violència i en favor de la igualtat, i sobretot vol formar, conscienciar i educar en la igualtat, que és l'única manera efectiva de fer front a aquesta mateixa. La iniciativa forma i sensibilitza a la societat per la igualtat i facilita eines per avançar en la lluita contra el masclisme i contra la violència envers les dones. L'escola s'adreça tant a homes com a dones, i aquesta és la primera vegada que es fa de manera presencial.
La programació arriba fins al mes de juliol i aquesta és la primera vegada que totes les activitats es fan de manera presencial, un fet que fins ara havia impedit la pandèmia.
Tiene un amplio abanico de actividades que van desde las charlas en los institutos para desmontar el amor romántico como las exposiciones que desmontan los mitos sobre la violencia machista. Para esta lucha hace falta todas y todos los agentes implicados y por ello contamos con las representantes y los representantes de las entidades de este municipio, así como las y los comerciantes también de la ciudad, porque sois nuestros ojos en la calle y sois capaces de detectar y evitar esos casos de violencia.
El regidor d'Igualtat, Rubén Castro, ha destacat la importància de l'Escola d'Igualtat, que posa l'accent a la formació per tal d'assolir la igualtat entre les persones i lluitar contra les agressions i assetjaments.
L'Escola d'Igualtat és una oportunitat, doncs, per continuar avançant en favor dels drets de les dones i la igualtat de totes les persones, tant, doncs, a nivell de gènere com de diversitat sexual i afectiva. Estem parlant, doncs, d'un programa semestral que presentem, doncs, enguany amb activitats presencials. Hem de tenir en compte, doncs, que aquesta Escola d'Igualtat va néixer, doncs, pràcticament, doncs, quan va començar la pandèmia, va començar, doncs, d'una forma virtual, a distància. A la nostra web de l'Escola d'Igualtat, doncs, es poden trobar molts recursos, activitats formatives, conferències, tallers, altres recursos, doncs, externs, i bé, doncs, és un dels complements d'aquest programa que s'anirà presentant semestralment i que creiem que és molt important, no? Perquè, doncs, davant la desigualtat, l'única solució és la formació. Sempre ho diem i bé, doncs, aquest programa creiem que és un bon reflex d'aquesta situació.
Sobre les activitats, el regidor d'Igualtat ha destacat dues exposicions. Una exposició itinerant, trencant la cultura de la violència masclista, i una altra de la violència masclista en la parella Desmuntem mites.
Hem de dir, doncs, que hi ha diferents activitats que formen part de tot el programa, perquè, doncs, estan repartides al llarg dels diferents mesos. Per una banda, doncs, tenim l'exposició Trencant la cultura de la violència masclista, que és una exposició, doncs, amb la col·laboració de la fotògrafa local Marta Millán, que es podrà veure, doncs, a diferents espais de la ciutat, doncs, com les escoles velles del 16 de gener al 3 de febrer, del 6 de febrer al 17 de febrer a la recepció del casal de la gent gran, del 20 de febrer al 20 de març a la recepció del Teatre Núria Espert, del 20 de març a l'11 d'abril a la Biblioteca Aigües Tosses, de l'11 d'abril al 28 d'abril al Centre de Recursos Associatius, del 2 al 26 de maig a l'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca. També doncs, tenim una exposició de violència masclista en la parella, en aquest cas una exposició cedida per l'Institut Català de les Dones, també doncs, molt interessant i que en aquest cas hem volgut destinar als centres educatius. Els centres educatius ja es podrà visitar doncs, en aquest cas a l'Institut El Palau, al Montserrat Roig i a l'Institut Sant Andreu del 27 de febrer al 28 de març en diferents dates.
L'Escola d'Igualtat també ha iniciat aquest any 2023 un espai radiofònic a Ràdio Sant Andreu.
Després tenim un espai d'igualtat a la ràdio, en aquest cas hem volgut traslladar a través d'un mitjà doncs, propi de l'Ajuntament els diferents recursos per a la igualtat, la formació doncs, d'una forma radiofònica, aprofitar doncs, en aquest cas la ràdio, creiem que és important fer-ho i doncs, a través de diferents programes doncs, cada mes hi haurà doncs, una secció dedicada en aquest cas a parlar d'igualtat doncs, amb la nostra tècnica, la Maria Mena, que farà doncs, aquesta secció. Parlaran doncs, sobre violència masclista el 18 de gener, de fet ja s'ha presentat doncs, aquest programa, el 15 de febrer sobre desigualtat de gènere i LGTB-fòbia a l'àmbit esportiu, el 15 de març sobre desigualtats en l'àmbit laboral, el 19 d'abril sobre desigualtat de gènere en l'àmbit cultural, el 17 de maig sobre desigualtats en l'àmbit participatiu i d'espais d'oci i dimecres 21 de juny, en aquest cas, l'estat de la LGTB-fòbia a Catalunya doncs, amb la col·laboració també de l'Observatori contra l'Homofòbia.
El 7 i el 8 de febrer s'oferiran dues formacions sobre igualtat de gènere i prevenció de l'assetjament en l'àmbit laboral.
Que és la formació en igualtat per prevenció de l'assetjament en l'àmbit laboral. Es tracta doncs, d'una formació oberta a tota la ciutadania, especialment doncs, a persones treballadores a través del programa Sant Andreu Avança per l'Ocupació, doncs, que es fa des dels serveis de promoció econòmica de l'Ajuntament, que tindrà lloc, en aquest cas, a les Escoles Velles.
El dijous 16 de febrer, a les 6 de la tarda, taula rodona al Teatre Núria Espert sobre l'esport i la LGTB-fòbia.
Tindrem una taula rodona sobre, en aquest cas, doncs, l'àmbit esportiu i la LGTB-fòbia. Una taula on assistirà, doncs, per una banda, l'Observatori contra l'Homofòbia i també doncs, l'Associació de Panteres Grogues. Tindrà lloc a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. I bé, doncs serà un moment important doncs, per poder reflexionar i veure la realitat sobre doncs, aquesta desigualtat, en aquest cas doncs, per motius de diversitat i de gènere doncs, a l'àmbit de l'esport. Després, el dimarts 14 de març a les 6 de la tarda, tindrem una taula rodona sobre dones i món laboral, en aquest cas sobre la representació i la participació de les dones en espais que han estat doncs, tradicionalment masculinitzats. Comptarem amb la participació de Maribel Cervera, matemàtica, Elena Ferrer, biomèdica, Rosa Delia, enginyera industrial, Rosa Maria Rodríguez, enginyera de comunicacions i Mònica Viso, enginyera industrial. Aquest tindrà lloc el dimarts 14 de març a les 6 de la tarda a les Escoles Velles.
Els joves seran protagonistes el dia 16 de març amb el taller amb la psicòloga i sexòloga Elena Galé.
Seguim en aquest cas doncs, amb una activitat dirigida adreçada als joves. El dijous 16 de març a les 7 de la tarda tindrà lloc un taller sobre, doncs, en aquest cas el títol és Despullem la sexualitat, taller sobre relacions afectives i sexualitat a càrrec de l'Elena Galé, que és psicòloga i sexòloga, i tindrà lloc, en aquest cas, doncs, a l'Espai Jove de la nostra ciutat.
El 23 i el 30 de març a la tarda es farà una formació a comerços i entitats sobre la detecció i recursos en casos de situacions de violència masclista.
Després, el dijous 23, però també el dijous 30 de març, de 2:30 a 4 de la tarda, tindrà lloc una formació per a comerços i també doncs, per a qualsevol entitat que vulgui participar sobre detecció i recursos contra la violència masclista. Una activitat doncs, que vol donar continuïtat doncs, al que estem fent del Punt Violeta, la xarxa de punts Violeta de la nostra ciutat, per tal, doncs, com comentava l'alcaldessa, que tothom doncs, pugui fer la seva prevenció i si detecta qualsevol situació de violència o d'abús, doncs, sàpiga doncs, quins recursos té i com poden actuar per ajudar doncs, aquestes dones o a les seves famílies. Com deia, doncs una activitat adreçada sobretot a comerços i entitats.
Durant el mes de març també s'oferiran tallers als instituts de Sant Andreu de la Barca.
Després, durant tot el mes de març, es realitzaran diferents tallers per desmantellar l'amor romàntic als centres educatius de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas doncs, instituts. Una activitat per a joves d'entre 14 i 16 anys a càrrec de Laura Zara Caín, formadora en igualtat de gènere, doncs, com deia, els instituts al Palau, Sant Andreu i Montserrat Roig.
Una de les novetats de l'Escola d'Igualtat és el taller d'assessorament de projectes de recerca al voltant de la igualtat.
El 20 d'abril, de 4 de la tarda a 7 de la tarda, es farà un assessorament sobre treball de recerca al voltant de la igualtat de gènere o de drets del col·lectiu LGTBI. És la primera vegada que es fa també doncs, aquesta activitat. És un assessorament, un suport per tal doncs, que aquells o aquelles joves que estiguin fent doncs, un treball de recerca o algun tipus d'activitat formativa que vulguin que estigui doncs, relacionada o dissenyada amb la igualtat, doncs, tinguin aquest assessorament tècnic doncs, per part nostra. No? Això serà doncs, aquest dijous 20 d'abril de 4 a 7 a l'Espai Jove. Doncs, també és qualsevol persona que vulgui participar en aquest cas pot enviar prèviament els seus dubtes al correu d'igualtat@sabarca.cat també per poder preparar doncs, aquesta sessió.
Les activitats al maig arrencaran els dies 4 i 5 de maig amb una formació sobre la creació d'espais amables amb festes sense masclisme i LGTB-fòbia.
Formació sobre espais amables per fer festes sense masclisme i LGTB-fòbia. Es tracta d'una activitat doncs, a càrrec del Departament d'Igualtat i també una altra vegada més doncs, de l'Observatori contra l'Homofòbia. Tindrà lloc doncs, a les Escoles Velles i serà també un espai doncs, per poder ajudar, en aquest cas, doncs, entitats o qualsevol persona que vulgui participar, no? Perquè també doncs, aquests espais d'oci doncs, que es fan a la nostra ciutat, les festes, les activitats, doncs, també tinguin aquesta perspectiva de gènere i siguin, doncs, sobretot, segures.
El dia 25 de maig, a les 6 de la tarda, taller sobre l'ansietat.
Tenim un taller sobre com vivim l'ansietat a càrrec de l'Helena Galé, que parlarà sobre salut i gènere, un taller doncs, participatiu que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Centre de Recursos Associatius.
I el 5 de juliol tindrà lloc la presentació sobre l'estat de la LGTB-fòbia a Catalunya.
I el dimecres, 5 de juliol, a les 6 de la tarda, una de les activitats doncs, que ja anem fent doncs, any rere any, que és la presentació de l'informe sobre l'estat de l'LGTB-fòbia a Catalunya, doncs a càrrec de l'Observatori contra l'Homofòbia, una activitat doncs, que serà oberta a la ciutadania, doncs, al Teatre Noi Espers, doncs, per tal que la gent també pugui conèixer quina és la situació i sobretot doncs, aquestes dades.
A més de les activitats programades a la pàgina web de l'Escola d'Igualtat, hi ha disponibles formacions i també recursos.
Tenim els recursos online que es poden trobar a la web de l'Escola d'Igualtat, llavors les activitats no acaben només amb l'acció presencial, sinó continuen després també doncs, a través de la web escolaigualtat.com. A banda d'aquests recursos online hi ha també tallers a demanda, els centres educatius ja estan demanant doncs, que es facin activitats tant de prevenció de LGTB-fòbia com de promoció de la igualtat i per acabar contra la violència masclista. Aquí hi ha alguns indicats al programa, però també, doncs, com sempre, diem, els centres educatius ens poden demanar també si volen alguna sessió especial o alguna entitat i alguna persona doncs, que vulgui especialment doncs, pel seu col·lectiu tenir aquesta sessió.
El regidor d'Igualtat, Rubén Castro, ha recordat que les persones que participen de les activitats de l'Escola d'Igualtat rebran també un carnet acreditatiu.
Després, per últim, recordar doncs, que hem posat en marxa un carnet d'alumnes de l'Escola d'Igualtat. Es tracta doncs, d'una forma de fidelitzar d'alguna manera no? la gent que hagi participat o participi doncs, a les activitats de l'escola. Doncs, amb aquest carnet doncs, tindran per una banda, és una forma també de demostrar el seu compromís per la igualtat, és una forma de rebre prioritàriament les informacions i activitats doncs, d'aquesta escola. Podran rebre també doncs, els primers que s'apuntin a alguns obsequis com llibres, accés doncs, a diferents promocions, en aquest cas doncs, de l'Escola d'Igualtat, i bé, és totalment gratuït. Qualsevol persona que participi a una activitat de l'escola doncs, podrà tenir el seu carnet.
L'Escola d'Igualtat, eines i recursos a favor de la igualtat d'una forma molt transversal.
Bé, com sempre diem, doncs, satisfets només que una persona hagi après doncs, a detectar i actuar davant situacions de violència o de desigualtat, doncs això jo crec que és un punt a favor. En aquest cas doncs, parlem d'activitats on participen representants o persones de moltíssimes entitats de la ciutat, de comerços, i això doncs, permet estendre aquesta xarxa de detecció i atenció contra les diferents desigualtats, que fa que els recursos que ja disposem i que estem ampliant, com el CIAT o el punt LGTBI, doncs, encara arribin a molta més part de la ciutadania.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Repassant avui la programació de l'Escola d'Igualtat, que arrenca una nova programació amb actes presencials, entre tallers i també exposicions. I a continuació volem recordar doncs, el primer capítol de l'Escola d'Igualtat a Ràdio Sant Andreu, perquè l'Escola d'Igualtat també compta amb un espai radiofònic. Comencem a Ràdio Sant Andreu, un espai anomenat Escola d'Igualtat, amb la participació de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Qui ens acompanyarà en aquest espai és Maria Mena, tècnica de Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escola d'Igualtat és el títol d'aquest espai, d'aquesta secció mensual, i que agafa el nom precisament d'una pàgina web on trobem molts recursos sobre igualtat, que és escolaigualtat.com, que va posar en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ja fa uns mesos.
Sí, una mica en el context de pandèmia, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es va activar, no?, un espai online on poder ofertar doncs, en aquell moment, no?, microcursos, càpsules formatives i conferències online quan no es podien fer presencialment a través de la pàgina web, que és escolaigualtat.com, com més anomenat, i que en principi podeu trobar recursos en diferents temes, sobretot que s'han generat des del propi Ajuntament amb expertes en la matèria, però també altres recursos que hem recollit d'altres administracions o altres, no?, agents que són d'actualitat.
De fet, els temes que anirem tractant més a més en aquest espai aquí a Ràdio Sant Andreu es poden complementar a través d'aquesta pàgina web d'Escola d'Igualtat amb molta més informació. Avui, sent el primer programa, avui volem parlar de les violències masclistes. Volem parlar de què entenem per violència masclista. Sobretot volem parlar de com la podem detectar, de quin és l'acompanyament que s'ofereix, per exemple, des d'una institució com és l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i quins són els recursos que estan disponibles, a més de comentar que això, de fet, ho recordarem sempre, els diferents telèfons o correus electrònics on podrem demanar nosaltres informació. Però la primera pregunta és què entenem nosaltres per violència masclista, Maria?
Doncs jo em remeto una mica a la llei 17-2020, de 22 de desembre, que fa una modificació a la llei 5-2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, perquè crec que la definició encabeix diverses qüestions que després m'agradaria ressaltar i que considero importants. La mateixa definició diu que és la violació dels drets humans a través de la violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coercions, té com a resultat el dany o el patiment físic, sexual o psicològic tant en l'àmbit públic com privat. M'agrada aquesta definició, primer, perquè encabeix que és una violació dels drets humans, no? I sabem que la Carta dels Drets Humans ha estat molt important al llarg de la història, i que sigui una vulneració o una violació dels drets humans li dona una entitat o una magnitud a aquesta violència, no?, d'una rellevància i una importància i, clau, no?, tant en l'agenda política com en la mirada pública, etc. També parla de la relació de poder dels homes sobre les dones, i crec que és important perquè ens remet a una violència que no es regeix o no està només en l'àmbit de la parella pel fet de ser parella, sinó que té a veure amb un conjunt de desigualtats, de discriminacions, no? Tota una violència estructural, que és el sistema patriarcal, que estableix unes relacions de poder d'homes cap a dones. Vull dir, perquè moltes vegades quan parlem de violència ens tanquem a l'àmbit de la parella, i jo crec que és important que puguem reflectir en una definició totes aquelles violències que pateixen les dones pel fet de ser-ho i que no només pateixen en l'àmbit de la parella.
Passa també quan nosaltres definim doncs, quines són les formes de violència masclista, apareix sempre en primer lloc la violència física, però hi ha d'altres tipus de violència que ara tot seguit sabrem identificar.
Sí, jo crec que és important que puguem parlar de les diferents formes de violència, sobretot perquè la violència física és la que ens crida més l'atenció, la que és més detectable entre moltes cometes, però en realitat sempre que hi ha violència física normalment hi ha hagut altres violències anteriors, no? I a més, no, treballant amb dones i quan treballes també, no, en el meu cas, a nivell d'atenció psicològica amb dones, en altres moments, al final el que et fa mal de la violència física no és només la violència física, és a dir, no és el cop en si, sinó que és la càrrega emocional, no, mental, que implica que la teva parella t'aixequi la mà o que et doni una empenta, que et doni una bufetada o que et pugui agredir físicament, no? I això té a veure amb la violència psicològica. Llavors, hi ha diferents tipus de violència, jo crec que és important anomenar-les, perquè si no les anomenem és com si no existissin i queden invisibilitzades. Jo crec que hem de parlar de violència psicològica, que molta gent n'ha parlat, no? I que és doncs, qualsevol conducta que va a desvaloritzar, a menystenir, a ridiculitzar la persona. La violència sexual, que moltes vegades resta molt invisibilitzada encara avui, no? I s'està fent tot un esforç, una campanya, fins i tot lleis, no? Per visibilitzar les violències sexuals que pateixen sobretot les dones des de la infància. La violència econòmica, que pot ser molt dura, per exemple, en aquest cas sí, en una relació de parella, no? Tota la violència econòmica que passa pels endeutaments, per exemple, per posar l'altre tots els crèdits al seu nom i després marxar, no pagar les pensions alimentàries, que passa per no pagar la hipoteca quan és la dona qui es queda amb la vivenda conjunta, etc., i que també genera molt patiment. La violència física, no? Que és qualsevol acte de força contra una dona i que moltes vegades ve més per les empentes, no? Que no identifiquem tant com a violència física. I, per exemple, la llei 17-2020 també incorpora altres formes de violència que tenen més a veure amb l'àmbit institucional o públic, com és la violència obstètrica, que és el fet d'impedir o dificultar l'accés a una informació, no? O la presa de decisions autònomes informades en relació a la salut sexual i reproductiva de les dones. I aquí, no? Amb tot el tema de Castella i Lleó i de l'obligatorietat, no? Que s'està imposant al personal sanitari de fer que les dones escoltin el batec del cor o oferir-los una ecografia 4D, no? Parlaríem de violència obstètrica. També hi ha la violència digital, no? És un àmbit on avui dia hi ha moltes violències que tenen a veure, doncs, això, amb l'àmbit de la parella que vem, però altres violències que no. Tot el que és el sex-spreading, no? La difusió d'imatges sexuals sense el teu consentiment i altres qüestions, no? On, a més, causa molta impotència perquè és molt anònim. La capacitat de reproducció d'una imatge o d'un tuit o d'un... és enorme i el potencial de gent a qui arriba brutal i a més no saps d'on ve, no és que no sé si t'estan assetjant a la feina, és molt dur, però saps que quin és el focus i on t'estan assetjant, qui és la persona que t'ho està fent, etc. Però en l'àmbit digital tot això es difon, no? I llavors és que qualsevol persona, qualsevol moment, no? I en qualsevol lloc et pot estar violentant i això és molt dur. Parlem de violències també de segon ordre, quan a vegades les professionals, persones de l'entorn, etc., pateixen violències pel fet de defensar, no?, certes qüestions. I també remeto, no?, a tot el tema que va passar també que d'Andalusia, que demanaven que s'identifiquessin les persones que professionals que treballaven amb serveis d'informació i atenció a les dones, o la violència vicària, no?, que és tota aquella violència que, a més, quan treballes amb dones que han patit sobretot violència en la parella i tenen fills o filles, moltes vegades és una violència que es dona amb un percentatge molt gran, que és com es reprodueix tota aquesta violència a través dels fills o filles, no? Com s'utilitzen els fills o filles per fer mal a les mares i s'està fent mal, no?, aquests menors exposant-los a nivells molt, molt alts de violència.
Doncs definint això, aquestes formes de violència masclista, d'aquesta malauradament varietat que existeix, quan parlem dels àmbits de la violència masclista, també en moltes ocasions es posen el focus en l'àmbit de la llar, no? L'àmbit de la parella, però hi ha altres àmbits on també es produeix i que val la pena recordar.
Sí, l'àmbit de la parella és molt important i és un àmbit on es donen moltes violències i crec que és important i després en parlarem més a fons, però jo crec que també és important recordar altres àmbits, no? Des de l'àmbit laboral, on ens trobem en situacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de gènere, assetjament per raó de maternitat, etc., no? I que un assetjament en un àmbit laboral on tu treballes, no? Cada dia, moltes hores al dia, pot ser molt dur per la persona i que moltes vegades acaba amb que la persona marxa d'aquella feina, canvia de lloc, etc., i moltes vegades hi ha poca repercussió d'aquella situació i normalment es sol reproduir, és a dir, avui ets tu i demà normalment és un altre, no? I això és algo que a vegades quan ho estem vivint no pensem que a una altra persona li passarà, però normalment la persona assetjadora repeteix patró amb noves persones. També parlem de violència en l'àmbit familiar i aquí, per exemple, parlem de tota la violència, doncs, a vegades contra les nenes quan no se'ls deixa escolaritzar, quan se'ls impedeix continuar amb els seus estudis, per exemple, l'àmbit familiar també cap a les dones, no? Cuidadores, cap a les dones cuidades, no? I tota aquesta violència que també es dona, l'àmbit social o comunitari, que aquí també, no, amb el tema de les violències sexuals cada vegada, no, s'hi ha posat més focus i més mirada a nivell de mitjans i a nivell públic, però que també hi ha moltes altres violències, no, el tràfic de persones, que potser no ho treballem tant, els matrimonis forçats, són àmbits també, no, de violència d'aquesta part més social i comunitària. També les violències en l'àmbit digital, no, que parlàvem abans, a vegades es distingeix entre formes de violència i àmbit on es dona aquesta violència, l'àmbit educatiu, on també moltes vegades ens trobem en situacions de bullying, no? De transfòbic, homofòbic, per raó de gènere, per expressió de gènere, etc. En l'àmbit institut, gordofòbies, no? Que també normalment van dirigides cap a les dones, però hi ha molta més pressió estètica vers les dones que cap als homes. També ens trobem violències en l'àmbit institucional, no? I reproduïm moltes vegades les institucions, les administracions o les empreses, no? Violències vers les usuàries, entre les persones treballadores, etc., no? O amb el tipus de discurs que fem, amb on posem el focus, en què ens estem deixant fora, també és, no només per part activa, sinó per omissió, que a vegades també fem violències, o que quan una dona, no, vol anar a denunciar, a vegades la violència que rep per certs agents socials o institucionals, no, quan vol interposar denúncia o pel seu entorn. I també a la violència en l'àmbit polític i de l'esfera pública, no? I això, sobretot, no, quan algunes polítiques han saltat a l'esfera, quin tipus de comentaris es fa, no, a aquestes dones, que no són els mateixos que se'ls fa als homes, com se les, no, anomena, des de només anomenar pel nom de pila, no, que ja podria ser una diferència, una desigualtat cap als homes, una discriminació, com se les jutja a vegades com a mares, com se les jutja com a dones, per la vestimenta, etc., no? O insults directament, no? que són insults amb un marcat contingut de gènere.
Doncs àmbits on és present malauradament la violència masclista i també tenim dades, estem parlant amb Maria Mena, que és tècnica de polítiques d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i avui iniciant aquest espai d'escola d'igualtat, un espai mensual de Ràdio Sant Andreu, l'emissora municipal de Sant Andreu de la Barca, parlant de qüestions sobre l'igualtat, tot i que avui ens centrem, doncs, en la violència masclista, que entenem que quines són les formes de violència masclista, els àmbits on es produeix. Després parlarem, evidentment, doncs, quines són les actituds que hem d'evitar i com, què podem fer en el cas de que detectem una situació de violència masclista. Però abans de parlar d'aquestes qüestions, Maria, sí que tens unes dades, no? Unes dades realment, doncs, per reflexionar.
Clar, jo crec que és important treure dades, sobretot perquè a vegades fem una distinció entre, no, quines dones vivim violència i quines no, i crec que la violència al final està molt més present del que ens agradaria a la majoria de vides de les dones i les dades són esfereïdores de per si, no? I jo crec que és important perquè si no a vegades, no, construïm un perfil o una mirada cap a la víctima, no? Que a mi no m'agrada aquesta paraula, prefereixo parlar de supervivent de violència, que està molt estigmatitzada, no? I que té molts estereotips. Llavors, crec que portar dades a vegades ajuda a dir no, és que estem parlant de que una de cada tres dones, per tant, no? En una sala a vegades, no? Ens ajuntem unes quantes, una de cada tres ha sigut agredida física o sexualment. Això és una enquesta que es va fer a nivell europeu per l'Observatori dels Drets Humans Europeu i que va causar molt impacte el 2014 i no crec que hagi canviat molt aquestes dades, desgraciadament. I parlava d'això, d'una de cada tres dones agredida física o sexualment i una de cada tres dones també que havia rebut abusos psicològics en el seu entorn pròxim en l'últim any. Parlàvem. Per tant, estem parlant d'uns nivells de violència que afecta pràcticament a la meitat de les dones, per tant, són molt alts. També parlàvem, no?, en un post que feia el periòdico, de que una de cada cinc dones havia estat assetjada en algun moment de la seva vida, que més de la meitat de les dones han estat assetjades sexualment en algun moment de la vida i que una de cada 20 dones havia estat violada. I a més, aquestes enquestes, quan mires al fons i mires quin tipus de preguntes van fer, era interessant perquè si a qualsevol dona li pregunten potser si ha estat assetjada sexualment, de primeres dius no, jo no he estat assetjada sexualment. Però si comencen a desenvolupar preguntes concretes de què vol dir tècnicament estar assetjada sexualment, segurament moltes dones aquí aixecarien la mà, no? Des de pues, que et puguin ficar mà sense el teu permís, per exemple, no? I això és algo que segurament moltes dones han viscut, que et puguin cridar, no?, certs comentaris pel carrer desagradables, és a dir, que segurament la mirada de les violències la tenim molt ficada a les violències més greus, no?, és l'iceberg típic de la violència que es parla, no?, de les violacions, els assassinats, les explotacions sexuals, les agressions sexuals, etc. Però hi ha tota una violència que encara segueix molt invisible, no?, que té a veure amb tota aquesta altra part, no?, amb el control, amb l'aïllament, amb les humiliacions, amb la manipulació i també amb el sexisme a la televisió, amb la publicitat sexista, amb els cànons de bellesa imposats, amb l'humor i el llenguatge sexista, amb la invisibilització de les dones a molts llocs, la discriminació salarial, no?, la divisió sexual del treball, etc., que és tota una estructura que permet que es desenvolupin les violències. Jo tenia una professora que es deia María Jesús Izquierdo a la Universitat Autònoma de Barcelona i ella parlava que la violència al final és la febre, no? I és el símptoma que ens permet veure el que hi ha darrere, que és tota l'estructura, no?, patriarcal, que promou, potencia i segueix legitimant les violències, i això és el fons de l'iceberg que a vegades no veiem.
Per això era important abans aquesta definició de o analitzar les formes de violència masclista, no? Uh-huh. Perquè parlem la física, és la que tothom en parla, però hi ha altres tipus de violència masclista que val la pena saber, conèixer i detectar, uh-huh, no? Que és molt, molt, molt important per al que comentaves ara. I ara parlava sobretot amb aquest factor, no? El per què es perpetua, no? I és per al tema del patriarcat, també, no? Uh-huh. Per certa, entre cometes, cultura, no?
Sí, bueno, no, cultura, estructures, institucions, és a dir, no, el patriarcat, quan ens intentem definir, a vegades no, ens perdem i és complexa, però al final estem parlant d'un sistema sexe-gènere-sexualitat que ens imposa uns determinats patrons, uns determinats rols, unes relacions de poder entre homes i dones i tot un seguit d'institucions que perpetuen, legitimen, no, també la cultura, aquest sistema patriarcal. I que és molt difícil de tancar, no? Perquè a vegades diuen educació, clar que és important l'educació, però no només l'educació, perquè si només fos educació potser ho tindríem relativament fàcil, no? Però, clar, són molts agents socialitzadors de gènere, per exemple, són molts referents, no? I des de les mitjans de comunicació, doncs, quines imatges de dona donen l'entorn, no? A vegades ja no. Penso, per exemple, quan una persona vol o no vol ser mare, no? Tot el qual arriba a certes edats, com, no?, la imposició a la maternitat, no està escrit enlloc, no és una llei, però d'alguna manera hi ha una pressió social cap a la maternitat, no? I llavors jo crec que és tan imperceptible i té tants fils i tantes branques, no?, el patriarcat o el sistema sexe-gènere-sexualitat, que és molt més complexa, no?, de desmuntar, no? Quan hi ha gent que busca un culpable de per què, no?, les agressions sexuals han pujat pel porno. Sí, el porno és molt important, però també és molt important quina educació sexual estem donant, quins referents hi ha a la gran pantalla de relacions, per exemple, de parella o no. Òbviament, el porno és molt important perquè al final és el mitjà de socialització que estan utilitzant les i els adolescents per socialitzar-se en temes de sexuals si ningú més ni parla. Llavors, aquí t'intervé, doncs, quin paper té la família, quin paper té l'escola, quin paper tenen els mitjans. Llavors, clar, són molts els nuclis que hem de treballar per poder anar desmuntant tot aquest sistema patriarcal que al final, no, acaba amb una violència contra les dones.
Que és una feina molt transversal on tots, i quan diem tots, mm-hmm, ens hem de posar ja en marxa i a treballar. Mm.
Sí, i jo crec que aquí és molt important, i sentia l'altre dia la ministra, no, Montero, com posava el focus també en sempre que parlem de violència, no, parlem de dones víctimes de violència, ja no parlem de dones supervivents, i posem el focus en elles, no? En elles com si fos algú que dèiem, no, aliè, estrany, l'altre, no? Com si no la majoria de dones no estiguéssim en aquest elles. Però, a més, no posem moltes vegades el focus en ells, que això crec que també és important, no? Com treballem, perquè moltes vegades, a més, el que dèiem abans amb la violència en l'àmbit laboral, no? Un agressor, una persona que exerceix violència, l'exercirà segurament amb més d'una dona. Llavors ens trobem amb diverses dones ateses per la mateixa persona. Llavors jo crec que aquí no sempre és així, no sempre tots són reincidents, però com treballem perquè sigui les mateixes persones agressors o l'entorn d'aquestes persones, i aquí s'ha fet molt treball, per exemple, en temes tant de bullying com de violències sexuals en l'àmbit nocturn, de com reacciona l'entorn d'ell per impedir que aquestes violències es donguin. Jo crec que aquest focus és molt innovador i és molt interessant, no? Perquè és de posar la responsabilitat, ens corresponsabilitza tota la societat davant d'aquesta violència. No? No és una persona determinada aïllada que fa la violència, sinó que aquesta violència és estructural, té a veure amb totes i tots, i no la podrem parar si no ho fem entre totes.
Parlem d'una qüestió que també n'hem parlat força aquí a la ràdio, que és els mites entorn a aquell amor romàntic, no? Que aquí també hem d'incidir força. Em consta que amb campanyes, amb xerrades, comunicacions que heu fet als instituts, és un dels temes que tracteu i força, no?
Sí, un dels focus que s'està posant, no?, amb l'hora de treballar sobretot a nivell de relacions sexoafectives, i aquí sí entraríem potser més amb la violència en l'àmbit de la parella, és com influeix, no?, un dels elements, a part del porno que parlàvem fa un moment, com influeix també, per exemple, tots els mites sobre l'amor romàntic, no? Quin paper té la parella en la nostra societat, no? Perquè jo me'n recordo treballant amb jocs que deien, no, jo ara estic experimentant, provo, però a partir dels 30, no?, com una etapa, no?, final, llavors ja m'estabilitzaré, tindré la meva parella, els meus fills, llavors, no?, la importància que té moltes vegades la parella en la nostra societat, quin tipus de parella, no?, o quin tipus d'amor li estem plantejant, no?, i quins models d'amor estem plantejant. Aquests amors, no?, que jo crec que generació rere generació més, no?, tenim com referents a la gran pantalla fins i tot, no?, d'amors, no?, des de Dirty Dancing o Gris, no?, però 4 metros sobre el cielo, o sigui, són amors que sempre reprodueixen i que sempre són més o menys els mateixos, que és aquest amor, no?, únic, exclusiu, en què ella canvia normalment per ell, no?, perquè ell és el mal o malote, però amb ella serà bo, no?, i llavors aquests models d'atractiu que també estem venent a la nostra joventut, no?, el Pagafantes no ven, entre cometes, llavors aquí també s'està fent molt treball a vegades amb què ens atrau i què no ens atrau, quin tipus de cossos, quin tipus de persones, per què uns sí i els altres no, i aquí ens han vengut moltes vegades uns models d'atractiu, que normalment és això, és la persona que és dolenta però que tu la canviaràs, que tu has de canviar per ell però al final ell, no?, serà bo per tu, que és heterosexual, no?, també aquesta parella, que es basa en la gelosia com a mostra d'amor, en la possessió, en l'exclusivitat, en la mitja taronja, no?, aquesta persona que et complementa i justament normalment està a menys de 100 quilòmetres de casa teva, aquesta persona, no?, que et complementa a la perfecció, que és un amor etern que durarà tota la vida, etc. Llavors, a vegades aquesta força, entre cometes, no?, simbòlica de l'amor i de la parella i aquest, no?, lloc que ocupa en la nostra societat dificulta que quan tinguis una relació de parella en què les coses no funcionen bé o que hi ha violència, es trenqui aquesta parella, no? Llavors, jo crec que aquí també, no, hem de poder obrir més a models de parella, models de no parella, no? I quan una no té parella no és estar sola, sinó estar sense parella, en tot cas, no? Perquè potser té altres persones al seu voltant, altres models de parella que s'estan obrint, però que jo crec que el tema és que cada una pugui triar, però que de sempre hi hagi, no?, el model que tu vulguis, però que de sempre sigui des del respecte amb les persones.
Què podem fer si detectem una situació de violència masclista?
Què podem fer? Jo crec que és important, primer, no jutjar. Jo crec que és la cosa principal és no jutjar mai i no jutjar el per què t'has quedat, per què no ho has fet abans, per què no m'ho has dit, perquè aquestes preguntes no ajuden, perquè la persona ho fa quan pot, al seu ritme,
aquestes
en el seu moment.
Aquestes preguntes deuen bloquejar la persona.
Sí, perquè el que fan és sentir moltes vegades culpable, bàsicament, de dir ho havia d'haver fet abans, perquè no ho he fet, no? Bloquegen a la persona i també altres preguntes com és que jo ja t'ho deia, és que perquè, no? És que mira que com és que estàs aguantant això, és que aquest tio és insuportable o aquesta, no? Això, aquesta persona tal, no ajuden tampoc perquè mai se sap quin serà el procés. Són processos a vegades molt llargs, són molt durs de sostenir també com a persona que està al costat i que acompanya aquests processos, perquè t'agradaria que anés al ritme o tu a vegades veus coses que l'altre necessita els seus tempos. I aquest tipus de preguntes, a vegades, si hi ha retors, etc., fa que no, perdis el llaç o el contacte amb la persona. I és molt difícil, eh? Vull dir que també cada un és... crec que és important que cada un decideixi també fins on vol acompanyar una situació de violència i fins on pot acompanyar-la, també, eh? Perquè igual hi ha coses que necessita una professional, la persona. Bueno, jo coses així bàsiques, jo crec que és, no?, intentar mostrar el suport, no jutjar, respectar la intimitat i la dignitat. No necessitem saber-ho tot, no cal preguntar-ho tot. Vull dir, potser la persona ens pot explicar de moment un trosset de la pel·lícula i potser no cal, no?, remenar a veure que ens ho expliqui tot o saber-ho tot per poder acompanyar o ajudar. Fer-ho sempre, no?, si alguna persona ens demana ajuda en un espai que sigui adequat, no?, la persona ens està donant confiança, doncs, no?, donem-li confiança i seguretat també a ella, que el que ens expliqui que, no?, tingui certa confidencialitat, que no anem després tafanejant por ahí, que hi hagi una actitud reflexiva, no?, sobretot amb què estic dient, com ho estic preguntant, no?, per no minimitzar si una dona no vol denunciar o vol denunciar, quan ho vol fer, no?, no forçar tampoc el camí, perquè al final si no reproduïm, és a dir, jo crec que molt important acompanyar és que ha de ser la dona la que s'apoderi i decideixi quin és el seu procés i quin és el seu camí, perquè si no estarem reproduint un cop més el que ella està viscut, que és una relació de poder en què l'altre li diu el que ha de fer. Llavors ni com a professionals, ni com a acompanyats, ni com a, no?, entorn, podem tornar a fer el mateix. Respectar la voluntat. A vegades, no?, és molt frustrant, perquè, no?, penso com a professionals, a vegades, no?, et ve una persona, t'ho explica, no vol fer res més, simplement en venir a explicar-t'ho ja n'ha tingut prou. Però, no?, com a professional tu et sents que això no pot quedar impune, que no pot, no?, que ha d'arribar més, etc. I aquí, bueno, com a professional, professionals també tenim protocols, i ara justament, no?, a Sant Andreu l'Ajuntament ha aprovat un protocol també per establir, no?, en quins moments es denuncia o s'informa a fiscalia o no, no?, sense consentiment de la dona, etc. Però és important que en general puguin governar, cada dona pugui governar el seu procés, no? I també, bueno, informar-se d'això, no?, de vegades dels serveis que hi ha a nivell local, què pot ajudar, sense sobreactivar serveis. Per això també és important, no? A vegades quan tenim una situació, l'angoixa de qui està escoltant aquella situació és tal que el que ens surt és començar a trucar, no? I potser aquella persona de moment, el que dèiem, no vol fer res més, o potser anar a un lloc ja en té prou, i sobreactivar serveis en un moment en què la persona no els pot rebre tampoc és bo. I l'altre és cuidar-nos, eh? Com a professionals i persones de l'entorn, perquè és dur escoltar relats de violència.
Que donar aquest pas ha de ser molt complicat. Primer, saber que està patint aquesta violència masclista i donar aquest primer pas i explicar-ho, no? Explicar-ho, pot ser alguna persona propera al seu entorn, però després explicar-ho o anar en aquest cas doncs, amb vosaltres, no? I, que parlin del que està patint, no? I que en aquests casos és important que aquestes persones no es culpabilitzin, no? De que no és culpa seva, que segurament que en molts d'aquests casos hi ha una primera reacció de que algú he fet malament, no? Per arribar a aquesta situació, no?
Sí, i perquè també és el discurs de l'altre. És a dir, l'altre constantment el discurs que ha fet, no? Quan abans parlaves de la violència física, molta, no? Jo he sentit moltes vegades jo és que si em posa la mà a sobre, el deixo o la deixo, el que sigui. I en realitat, quan et posa la mà a sobre, ja hi ha hagut tanta violència anterior que és molt difícil, molt més difícil parar-la, no? Perquè el que dèiem, normalment comença la violència psicològica, violència sexual, que no se'n parla, però és molt alta, i després hi ha la violència física. Llavors, quan arriba la física, normalment hi ha hagut moltes violències. I aquesta violència psicològica normalment va a culpabilitzar la dona, no? Es parla del cicle de la violència, que va parlar la Leona Walker per primera vegada, i és aquest cicle en el que, no?, moltes vegades una dona, hi ha moments en tota relació que comencen bé, amb una lluna de mel, que són moments bonics, en què l'altra mostra també la part, no?, que li interessa, i que potser totes ho fem, de quan comencem una relació de parella, mostrar la part que volem mostrar a l'altra. Després comença a haver moments de tensió, se parla de l'acumulació de tensió, moments de no sé per què, però ens enganxem per tot, no?, comencem a discutir per tot, etc. I normalment acaba amb un esclat de violència. Aquests primers esclats de violència solen ser de violència psicològica. Una pujada de to, un insult, un menyspreu, una ridiculització, una culpabilització, etc. I normalment, després d'aquest esclat de violència, torna un moment de reconciliació o calma. no? Que l'altre pot o no demanar perdó, pot intentar, no, fer veure que no ha passat, relativitzar o minimitzar, etc. I en aquest cicle les dones també van patint, no, tota una sèrie d'emocions, des de la culpa, no, quan hi ha acumulació de tensió, perquè potser si ho faig millor, si no, es parla del doble càstig a vegades, no, de si tinc el plat a taula perquè tinc el plat a taula i està fred, i si no tinc el plat a taula perquè no tinc el plat a taula i m'haig d'esperar. Llavors, moltes vegades les dones es posen, no, a la pressió a elles mateixes de poder sortir d'aquesta situació en què si ho fan bé no arribarà a l'esclat de violència, i normalment no és així, perquè no depèn d'elles. Potser l'altre ha tingut un mal dia perquè a la feina, potser simplement, no, m'he llevat amb el peu esquerre, etc, etc. Llavors, aquí, les dones aquí van patint moments de culpabilització, moments d'angoixa, moments de tristesa i moments en què estan bé. I això també ens costa molt quan acompanyem, perquè segurament depèn del moment del cicle de la violència en el que estigui la dona, el nostre acompanyament serà més o menys eficaç. És a dir, en el moment en què la dona està en un moment de reconciliació, de lluna de mel, en què pensa que ja ha passat, que ha sigut una mala època i que connectem en els moments bons, i ho fem tots. Quan estem bé, intentem connectar amb els moments que estem bé. I això ho fa el nostre cervell també per intentar sobreviure. No? Llavors, en aquell moment, la dona potser minimitzarà, no? Potser no n'hi havia pantant, potser vaig exagerar, potser... No? I en moments en què torna a haver una acumulació de tensió, un esclat de violència, seran els moments en què segurament com a acompanyants podrem intervenir més. I això també és important conèixer-ho, perquè si no, no entenem res. No? Ostres, ahir m'estava dient no sé què i ara em diu que, bueno, que no n'hi havia per tant, que potser vaig ja. És que, veus, s'ho inventa tot, o no me la crec, o no hi ha qui l'entengui.
Vosaltres, com a professionals, sabeu detectar, doncs, cada cas. Finalment, Maria, parlem dels recursos contra la violència masclista que hi ha disponibles i ens centrem, doncs, en els de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Vale. Per una banda, sobretot el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Andreu de la Barca, és el servei que tenim per atendre les situacions de violència masclista i també per informar i assessorar les dones en situacions de discriminació, de desigualtat o dels seus drets, per raons sobretot de gènere. Aquest Servei d'Informació i Atenció a les Dones està situat a la plaça de l'Ajuntament, a número 1, a la tercera planta de l'Ajuntament. I també es pot accedir a través del telèfon 93 635 64 03 o a través del correu electrònic siat@sabarca.cat. Aquest és el servei que tenim com a ajuntament principalment en aquests casos. I després també, no, hi ha la línia d'atenció contra la violència masclista a nivell català, que és el 900 900 120, que és un servei 24 hores gratuït, que és important, no, també perquè a vegades, doncs, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sant Andreu de la Barca té un horari, no, que és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dijous tard de 4 a 7. Llavors, si es donen incidències o situacions fora d'aquest horari, hi ha aquest telèfon 900 920, 120. I si no, hi ha el 016 a tota Espanya, que també és important, que és un altre telèfon al qual trucar. I, òbviament, també tenim la policia local de Sant Andreu de la Barca, que també és un servei 24 hores, o el 092 o el 93 653 0505.
I en aquest espai de l'Escola d'Igualtat també farem recomanacions, i avui una recomanació que tenim ben a prop de Sant Andreu de la Barca, perquè recordem el passat 25 de novembre, amb els actes del 25N, es va poder veure una exposició fotogràfica que ara la podem tornar a recuperar, no, Maria?
Sí, l'exposició Trencant la cultura de la violència masclista, que vam inaugurar pel 25N del 2022, que és una exposició que pretén reflexionar sobre expressions quotidianes, no?, que construeixen una cultura que legitima i perpetua les violències masclistes i en la qual va col·laborar la fotògrafa local Marta Millán, ara mateix està disponible per ser visitada del 16 de gener al 3 de febrer al Hall d'Escoles Velles, i durant tot l'any la nostra idea és que vagi circulant per diferents espais de l'Ajuntament perquè tothom la pugui conèixer i la pugui veure.
I per més informació, escolaigualtat.com, la pàgina web que hem donat a l'inici d'aquest espai, i que nosaltres anirem donant totes aquestes informacions d'aquest espai mensual, on també anirem enllaçant en aquesta escolaigualtat.com, que des de fa un temps, doncs, va posar en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca arran de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, i qui ens acompanyarà, doncs, en aquesta nova aventura radiofònica és la Maria Mena, que és la tècnica de Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb qui hem iniciat avui aquest espai de l'Escola i d'igualtat. Maria, fins la propera.
Fins la propera. Escola d'Igualtat també traurem programa, ho dic perquè a partir d'ara, no, parlàvem que era online, però a partir d'ara també serà presencial i anirem traient programes més o menys cada 6 mesos, que ja farem arribar a la ciutadania, amb formacions, no, que abans comentaves també als instituts, que estem fent aquests Desmuntem l'amor romàntic, i que també inclourà formacions, tallers, etc., presencials per diferents entitats, per diferent públic, totes obertes, i a les quals esteu totes convidades.
Doncs sí, també, evidentment, en farem referència a través de Ràdio Sant Andreu, l'emissora municipal de Sant Andreu de la Barca. Maria Mena, fins la propera.
Moltes gràcies, fins la propera.
L'Escola d'Igualtat, aquí torna a les seves activitats presencials i que ha presentat el programa de les diferents activitats fins al mes de juliol. Com a novetat, també hi haurà un espai radiofònic un cop al mes a Ràdio Sant Andreu per parlar sobre qüestions d'igualtat. El primer capítol el vam enregistrar el passat mes de gener i que vam parlar sobre les violències masclistes amb la tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Maria Mena.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
El passat diumenge ens deixava l'escriptor català Josep Maria Espinàs, escriptor i també periodista. Ens deixava l'edat dels 95 anys. Deixa un gran llegat literari que va des de la novel·la, la crònica de viatges, els volums de memòries i els articles periodístics. La producció literària de Josep Maria Espinàs és força àmplia, inclou des de la novel·la, la crònica de viatges, passant per les obres d'interès cívic, els llibres reportatge, els volums de memòries i el gruix ingent dels articles periodístics publicats al diari Avui i també al periòdico. Va ser impulsor de la Nova Cançó, un dels fundadors dels 16 jutges, i també va conduir diferents programes d'entrevistes a la televisió. Ràdio Sant Andreu va realitzar una entrevista a Josep Maria Espinàs el 20 d'abril de l'any 2009, una entrevista que es va realitzar en el programa del Via Directa i que a continuació reproduïm. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'any 2002, un dels fundadors de la Nova Cançó, més de 80 llibres publicats, un article diari a la premsa des de fa més de 25 anys. Aquestes són algunes de les dades del nostre convidat d'avui. Estem parlant del periodista i també escriptor Josep Maria Espinàs. Molt bon dia.
Bon dia.
Acaba de publicar el seu darrer llibre de viatges, A peu per Múrcia, que suposa també el 20è títol dels seus viatges. Vostè s'ha definit en més d'una vegada com un escriptor que camina i, de fet, ja porta més de 50 anys que va començar els seus llibres de viatges.
Sí, perquè a més d'altres llibres que vaig fer, per novel·les i bé, després de més moderns que n'he fet, de proses, d'autorretrats, etc. La col·lecció és una col·lecció de 20 llibres de viatges a peu, fa un cert efecte, no? I mentre he pogut fer-los, doncs realment he estat molt feliç i he tingut la satisfacció de veure que això anava creixent i que, com jo sóc un addicte als viatges a peu, no sóc excursionista, com es diu molt bé, sóc un escriptor que camina, doncs també tenia uns lectors o prou lectors addictes per anar fent, no? De manera que no he aturat el camí encara fins avui, tot i que ja m'he fet molt gran, no? I Múrcia valia la pena, sí.
De fet, el seu primer llibre de viatges va ser l'any 1956, va ser el Pallars i la Vall d'Aran, i el va acompanyar un escriptor, que era el Camilo José Cela. Com va ser aquella experiència?
Bé, molt bé, molt bé. Jo volia conèixer bé una part del Pallars, que hi tenia uns amics, però que m'hi portaven amb cotxe. Jo vaig dir, no, això per ficar-me ben bé dins d'aquest món, jo vull fer-ho a peu. I llavors jo dinava sovint amb el Cela quan venia a Barcelona, i li vaig explicar, i em va dir, sí, si em faria res que anéssim a fer el viatge junts, que tampoc ho coneixia. I efectivament així ho vam fer el viatge, va ser el primer aquest de viatge al Pirineu, i després ja han seguit els altres.
De fet, Cela doncs, va ser un dels escriptors que ja apareixien en el llibre Relacions Particulars, com també altres escriptors com Pla.
Fa poc he fet aquest llibre Relacions Particulars, que explico el meu contacte amb escriptors coneguts, el Pla, el Cela, el Delibes, una sèrie, no? L'Espriu... I recordo aquells temps que realment es tractava amb força i aquell viatge veu que vam fer. No?
De fet, ha viatjat vostè per Catalunya, però també per Castella, Galícia, el País Basc, Andalusia, i ara ha decidit anar cap a Múrcia. Per què Múrcia?
Perquè no en sé res. Perquè jo sempre vaig a llocs que no he estat de mai, i per descobrir, per fer una immersió a un territori nou ple de sorpreses, no? I jo al voltant també he consultat i poca gent coneix alguna cosa de Múrcia. Amb alguns han estat a la ciutat, però jo volia anar, com sempre, al territori, al camp, on la gent conserva els seus costums, on hi ha una autenticitat de vida molt forta. I vaig triar una vall de Ricote, una vall de l'interior de Múrcia, i realment el descobriment, partint de que no en sabíem res, va ser notable. No només es va veure la corrupció, vaja, vaig veure la corrupció que parlen els diaris, sinó els tipus humans, que són els que m'interessen més, que són d'una gran varietat i cada dia en trobes una de nova, no?
De fet, una de les particularitats dels seus llibres de viatges és que vostè actua com un observador. No parla tant dels paisatges, però sí de les persones, que és el que més interessa a la gent.
Sí, és el que més m'interessa a mi, realment. És apassionant anar per un camí i trobar algú o per un carrer d'un poble i comences tot un plegat a acostar-t'hi discretament i parlar i t'explica coses que no hauries imaginat mai. Jo vaig fer novel·les, però t'asseguro que els viatges, els personatges que jo trobo en els meus viatges a peu, jo seria capaç d'inventar-me'ls, no? Em trobo d'extraordinari. I això és el que m'apassiona, anar descobrint la diversitat que hi ha de la gent a qualsevol territori, no?
De fet, aquests personatges podrien donar per fer una novel·la per si sola, no?
Home, sí, però és que jo penso que, no ho sé, que ja són tan bons ells sols que jo no cal que els desgarri, que la meva voluntat ha de ser precisament respectar-los. I, és clar, jo no em podria inventar mai que hi ha un personatge que li diuen el rei dels ganduls, oi? I, és clar, que arribis a un poble, que parlis amb una gent i et diguin, vostè no és d'aquí, oi? No. I així no coneix aquest company que tinc al costat, dic, no, esclar, no el coneix. I llavors amb una gran tranquil·litat i et diguin, aquest és el rei dels ganduls. Jo confesso que com a novel·lista això no sabia inventar-m'ho. I llavors, però existeix, aquest home existeix, el rei dels ganduls, i vaig estar-hi parlant mitja hora. I estava molt content de ser el rei dels ganduls, i com s'hi havia convertit. I un altre em deia, no s'hi acosti gaire, perquè això de la ganduleria s'encomana. I si aquest senyor... Bé, és un món, per mi, magnífic, d'interès, de sorpreses, no?
Aquest rei dels ganduls és el Don Pasqual. La gent el podrà conèixer si llegeix el llibre A peu per Múrcia, com també coneixerà altra gent també pintoresca. Però, de fet, Josep Maria Espinàs té una tècnica per tal d'acostar-se doncs, a aquesta gent que veu en els seus viatges, no?
Sí, es tracta de no fer preguntes. Jo, a mi em veuen passar per un carrer, per exemple, d'un poble, i clar, jo no em coneixen, jo sóc un foraster. El meu viatge sempre és d'incògnit. Naturalment no dic qui sóc ni que sóc escriptor, i jo sóc un foraster que ha arribat per allà, em miren amb una mica de sorpresa, perquè aquests pobles petits on vaig la gent s'acostuma a conèixer, o saber que és fill d'aquell o cunyat d'aquell, i jo no sóc ningú. I això, si jo comencés a preguntar, em traurien de sobre, perquè el que no es pot ser és impertinent. jo procuro en els viatges a peu acostar-me a poc a la gent, amb respecte, no parlar gaire, donar marge de confiança, i és curiós, però la gent té necessitat d'explicar la seva història. I quan veu un foraster per allà que no sap res d'ells, si tu els tractes amb correcció i no és impertinent, com deia, doncs sí que t'acaben explicant moltes coses. Miri, jo, sap, quan era jove, jo també havia corregut molt, perquè llavors, què sé jo, surt que es va embarcar amb un vaixell i va anar a Rússia, per exemple, i coses així, no?
Però, de fet, viatja en indrets on no hi ha molta aglomeració de gent.
No, no, és que s'ha de buscar llocs que... no, jo sóc molt ciutadà, jo sóc molt urbà, però precisament canvio una mica per trobar un altre clima, on la gent encara conserva molt la seva identitat personal, es coneixen entre ells, tenen noms curiosos, es fan servir unes frases que em sedueixen. No és l'estàndard de la vida en el qual jo acostumo a viure, sinó que surto de casa meva, i qui diu de casa meva, surto de mi mateix per entrar a descobrir un món nou, no?
Diu que vostè és urbà, però vol dir que no trobaria també els mateixos personatges en una ciutat?
Sí, no, els mateixos no, perquè esclar, tot sentit, però també hi trobaria personatges, és evidentment. El que passa és que es fa més difícil, perquè la gent per ciutat no s'atura ni s'hi fixa, qui sóc jo, no. En canvi, amb un petit escenari d'un poble, la presència d'un foraster es nota molt. A ciutat tots som forasters, no? I allà tots, el Quimet coneix la Pepeta, el Pepeta coneix el Ramon. Llavors, aquest qui és? Es pregunten, qui és aquest que ha comparegut aquí tan gran? Aquest home que fa caminant per aquí? No sembla que vulgui fer cap negoci, ni inspector de res, ni... I, per tant, és més possible crear un ambient inicial de sorpresa, que és el que després escriu i literàriament dona més resultat, no?
Però després les sorpreses a la porta també vostè, i sobretot en alguna ocasió, i en el llibre ho podem llegir, de que el confonen amb un anglès. Suposo que el veure amb els cabells blancs, amb la pipa, deuen dir, aquest home és un gentleman.
Això m'ha passat tot, tot arreu, no només a Múrcia, eh? A mi m'han pres per tot. Això sí que no em passaria a Barcelona, per exemple, on hi ha turisme, no?
Perquè ja has conegut.
Allà tots es coneixen, allà apareix un home vell com jo, alt, que és blanc, i un se'n queda mirant i em diu això, no serà vostè anglès? I llavors jo em pregunto, per què és anglès? Diu, i em contesta, perquè té la mateixa estatura que un anglès que de tant en tant ve aquí. Per l'estatura ja és anglès. Però nosaltres l'hem pres per alemany, perquè no havíem vist un foraster de feia 2 anys, i com que aquell foraster era alemany, jo tornava a ser un foraster i, per tant, no serà vostè alemán. és fantàstica aquesta lògica que a nosaltres no se'ns acudiria, no, en el nostre món.
De fet, els seus viatges han de ser molt agraïts perquè estan marcats per la tranquil·litat d'anar a peu sense presses, no?
No, és que això és bàsic. Mira, quan vas a peu, tot el que té vas al voltant té vida. Si tu vas amb cotxe, la finestreta del cotxe doncs només t'ensenya postals, no veus res, està quiet el paisatge, no? Que ets tu que corres. En canvi, si tu vas molt a poc, caminant, doncs tot el que hi ha, aquell camí que veus venir de lluny, per aquell camí baixa una persona, realment la vida es mou d'una altra manera i tens molts més estímuls que t'interessen, no?
Durant 9 dies va estar per Múrcia caminant.
Sí, no ho sé, no ho he comptat exactament, però sí, 9 o 10 dies, el que acostumo a fer ara.
Què és el que més el va atrapar de Múrcia, el que més li va agradar?
Mira, això costa molt, perquè és com si em diguessis quin viatge t'ha agradat més dels que has fet. És impossible saber-ho. Com que a mi m'importa la varietat i després saber descriure l'experiència que he viscut, no? Clar, em va sorprendre molt veure que arribava el dia de la regió. El dia de la regió de Múrcia us asseguro que fa l'efecte que aquí hàgim tornat als anys 45 o 50, no? Però també hi ha una gent molt maca i que llavors hi ha uns que van filar una corda, que ja és un ofici que s'ha perdut. Em van voler filar una corda per mi i me la van regalar. No? O sigui que són petites coses que constitueixen això que en diem la vida. No? I la vida, esclar, és difícilment classificable.
També és una terra de contrastos, perquè un dels primers allotjaments on va Josep Maria Espinassa a Múrcia és a la casa del germà d'un bibliotecari, però sí, que no té plaça de bibliotecari. En canvi, a Múrcia es fan molts camps de golf, no?
Exacte, sí. Aquest noi va ser molt amable, el bibliotecari, el seu germà tenia un pis i em va deixar dormir allà, a Cieza, i aquest noi, doncs, que és bibliotecari, hi ha una bona biblioteca a Cieza, la més antiga, doncs no pot treballar perquè l'Ajuntament no té dotació per pagar el sou d'un bibliotecari. En canvi, té un camp de golf al municipi i hi ha un projecte per fer 16 camps de golf en el mateix municipi. Això, aquests contrastos són terribles, no? I els has de viure sobre el terreny o llegint-los, esclar, però si no t'ho explica algú, és el que jo intento explicar, doncs et costa entendre-ho, eh? A través dels diaris no tens tota aquesta informació.
A l'hora de fer un viatge, quina és la preparació prèvia de Josep Maria Espinàs? La primera premissa és no haver-lo vist abans, no? A l'indret?
Evident. I després, que sigui, que jo m'imagini que és un terreny sense indústria, sense turisme, on la gent conserva un caràcter, i per tant tindré una facilitat per acostar-m'hi en pobles no gaire grans, i això cada vegada costa més trobar, perquè de seguida hi ha turisme o càmpings o de tot arreu, no? Però encara a Múrcia, això, a l'interior de Múrcia, on no he vist realment cap foraster, jo, vull dir, cap foraster com jo, doncs es pot trobar i és apassionant, realment.
Què porta la motxilla?
O poca cosa, a mi impossible, una muda per canviar-me. Esclar, porto un boc i un bolígraf, porto un mapa, porto quatre coses elementals, perquè és una gorra pel sol, per si peta massa el sol, quatre coses elementals que permeten pensar que amb ben poca cosa es pot viure, no dic sempre, però sí, almenys mentre fas una experiència d'aquest tipus.
Com a mínim una temporada podem passar.
Sí, i a més està bé també això de dir, mira, amb quatre coses em conformo, el que m'interessa és el que veig, el que sento, les paraules que diuen, explicar-ho, i amb això, mira, sense paper sí que estaria perdut, però jo puc portar unes dues camises i no passa res per anar-me canviant.
A peu per Múrcia també ha comptat amb la companyia durant el viatge del Sebastià i també de l'editora de La Campana, d'Isabel Martí.
Exacte, sí, som excel·lents companys, s'entenen molt bé què vol dir un viatge d'aquests, que no vol dir fer una excursió i anar cantant cançons ni res, sinó que es fa en silenci i cada un fa el seu, però en canvi et sents acompanyat per un altre costat. Ho entenen molt bé quina característica, no és fàcil entendre-ho, eh? Per tant, jo els agraeixo molt perquè em donen una companyia autèntica, no han de preguntar-me coses, i tu què et sembla i opines? No, res, no, anem vivint, conviure, i això és magnífic.
I als seus peus, Josep Maria Espinàs, encara continuen en forma, perquè després d'aquest a peu per Múrcia, crec que hi ha un altre en cartera.
Sí, però ja veurem fins quan, eh? Perquè, esclar, jo he fet 82 anys i no es poden demanar miracles, eh? De manera que els peus m'han estat molt amics, però hi ha un moment que potser els hauré de deixar descansar, perquè ja han fet prou, no?
Ara en tenim 20 de publicats d'aquesta col·lecció de llibres de viatges.
Déu-n'hi-do, si hi ha una cosa que no té precedents, jo no conec un cap literatura i que, mira, estic molt content d'haver arribat fins aquí, no?
Podem arribar encara als 25?
Home, no, al 25 no exagerem, no m'aniré pas allà amb un bastó i patint massa i tot això per fer una passa, no, s'ha de ser realista. Estic content de fer-ne el 20, d'haver acabat de moment a Múrcia, veurem si n'hi haurà una altra, i tot el que vingui estarà benvingut, i si no, paciència, he fet el que podia fer.
El viatge a Múrcia va acabar molt bé, amb un balneari a Marchena.
Oh, això sí que va ser interessantíssim, després de caminar sol per aquest terreny, més aviat res. Desert, arribes a un balneari i tota la gent amb els barnossos blancs, que sembla un convent d'una religió, i el que fan, i com es banyen, i els massatges, i tota la història. És un contrast molt gros i final, és un final divertit perquè i un punt irònic, perquè és un contrast amb la vida que trobes al llarg del viatge, no?
Exacte. Des de fa més de 25 anys que escriu un article diari a la premsa, el
sí.
Diari Avui, durant moltíssims anys.
Ja fa 30 i tants, eh?
30 i tants ja?
Sí.
Doncs mira, encara sumem més anys. Durant molts anys, el diari Avui i actualment el periòdico.
Sí.
Ha de ser complicat fer un article diari?
No, bueno, no? És sé, això cada un, per mi és complicat, doncs, fer anar un ordinador, no ho entenc. No és complicat, has de tenir això sí, una idea cada dia. Això, bueno, també t'entrenes a tenir-la. Una idea cada dia, un cop la tens, escrius. El principal és pensar, perquè escriure no és altra cosa que conseqüència de pensar. Esclar, si no penses res, no pots escriure res. I t'acostumes a mirar el món, a escoltar una frase, a veure un personatge, i això et dona una idea, i quan tens la idea, escrius. No és tan difícil si tens l'ofici, vaja.
Si un té la mà trencada en aquest tema, no?
Molt bé.
Seria aquí la qüestió. Doncs porta més de 30 anys amb aquest article, com dèiem, diari. Vostè també ha estat un dels fundadors de la nova cançó.
Sí, home, per això ja em fa mandra parlar.
Ja fa molt de temps, ja.
Sí, perquè això ja me n'alegro molt d'haver-hi col·laborat, això és diferent. Però la veritat és que això forma part molt d'un passat, ja, i jo estic més preocupat per les coses que veure que puc fer ara, no?
Una altra qüestió, no sé si em vol parlar o no. Potser no és tan reconegut, però vostè és l'autor de la lletra de l'himne del Barça.
Sí, això tampoc puc evitar-ho que m'ho diguin, sí. Sí, és veritat, m'ho van demanar quan el Barça va fer 75 anys i he tingut molt èxit. És una cançó popular, ja no és meva aquesta cançó, és una cançó que la gent canta sense que calgui saber qui és que l'ha escrit, no?
Però crec que vostè no ha cobrat per la lletra.
Aquest és un tema que ens allargaria molt perquè jo no vull posar pas un plet al Barça, no? Però ara, no, que sàpiga que jo no faig ric amb això ni cobro ni cinc. O sigui, que si la gent es pensa que l'himne em dona, no, em dona la satisfacció d'haver-lo fet i veure que la gent l'ha acceptat.
Vostè és un dels escriptors que no falta mai en cap Sant Jordi i aquest any, doncs, aquest Sant Jordi es tornarà a retrobar amb els seus lectors. Com veu avui en dia la Diada de Sant Jordi?
Amb 30 anys enrere i no amb 70 anys enrere, no? Va canviant una mica perquè la gent busca potser llibres d'una altra mena, més populars, més pocs llibres que se'n venen més i potser no tant un ventall més ampli de llibres. Però això, no ho sé, això hauria de tenir números a la mà per saber què passa. A mi el que m'interessa és la vida que té el dia, la mateixa, i jo farà 50 i tants anys que vaig a cada Sant Jordi seguits, i això sí que és un espectacle.
I a més que cada any continua rebent vostè els lectors, els seus lectors.
Sí, per ara sí, molt bé.
I que encara continuarà.
Jo espero que sí, els estic agraït i tant.
Doncs Josep Maria Espinàs, un autèntic plaer parlar avui amb vostè.
Molt bé.
Felicitats no només per aquest A peu per Múrcia, sinó els altres llibres que ha publicat, des de novel·la, des de també altres llibres de viatges, que aquest és el 20è, i bé, que ja esperem el següent llibre.
Doncs moltes gràcies per l'interès.
Fins la propera.
Fins ara.
El record a l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs, aquesta entrevista que vam realitzar a Ràdio Sant Andreu el 20 d'abril de l'any 2009. Una entrevista on parlàvem de la seva trajectòria com a escriptor i també com a periodista i parlant dels seus llibres, una vintena de llibres de la col·lecció de Peu, doncs que també en parlàvem i també en fèiem referència, amb aquell símil de Josep Maria Espinàs, aquell escriptor doncs, que camina, però aquell escriptor que també observava. Com dèiem, ens va deixar el passat diumenge als 95 anys i deixa, sens dubte, un gran llegat literari que va des de la novel·la, la crònica de viatges, els volums de memòria i, sobretot, els articles periodístics en el diari Avui i també en el periòdico. I és que Josep Maria Espinàs va ser l'impulsor de la nova cançó, un dels fundadors dels 16 jutges, va conduir diferents programes de televisió d'entrevistes on va entrevistar a grans escriptors i també artistes de l'època, i també doncs, és conegut Josep Maria Espinàs per ser un dels autors de la lletra del cant del Barça. Avui volíem retre aquest homenatge a Josep Maria Espinàs recordant i recuperant dels arxius de Ràdio Sant Andreu aquesta entrevista que vam realitzar el 20 d'abril de l'any 2009 en el programa del Via Directa.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
I ara, a continuació, en el Via directa, com cada dimarts, l'espai del Gat Garotus, amb els companys de la xarxa ràdio.
Gat Garotus, amb Pili Garcia i Anna Canyi. Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És Gat Garotus. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser. És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
Fluir i envolar-se en mots, estructures, teles, cal·ligrafia, poesia, llums tènues i molta ànima. D'una delicadesa i subtilesa, sublim, com la dent de lleó que es transforma en angelet a qui d'un suau buf demanem un desig. Així són i així és l'art creatiu de l'Anna Petit. Ella, l'Anna, és guspira món creatiu. Jo diria que l'Anna, de manera natural, del que té a l'abast i en gest senzill, en fa poesia visual. Filferro recuit, paper de seda, fils, cal·ligrafia, cosits, teles, fusta de deriva, botons. En les mans de l'Anna són art i per nosaltres ànima i subtil emoció. Làmines que uneixen mots, teles, filferro, làmpades, cases... És tan indescriptible que heu d'anar al seu Instagram o a la seva web i visualitzar-ho i, sobretot, sobretot, disfrutar-lo. Us quedareu embadiacats. L'Anna diu que recull frases que motiven, lectures i que l'acompanyen i a voltes les incorporen al seu art i altres l'acompanyen a ella en la vida. Amb guspira món creatiu tot sembla fàcil, lleuger i suau. Un art que enamora i que volem que ens acompanyi amb la seva bellesa com un imprescindible per les nostres ànimes.
Anna Petit, benvinguda al Gat Garotus. Què tal? Com estàs?
Molt bé, estupenda.
Avui parlem amb l'Anna de Guspira Món Creatiu. Aquest és el teu nom artístic, eh? Guspira Món Creatiu, sí?
Sí, aquest.
I aconsegueixes fer poesia amb el filferro, que això, diguéssim, que d'entrada no és fàcil. Oi?
Bueno, no sé, és el que em surt.
És el que et surt. Va, arrenquem. Com definiries el teu art? Ja sé que és una mica difícil fer-ho en primera persona, però com el podries definir?
No sabria. Suposo que parla molt de sutilesa i de cosa petita i senzilla. No és de grans... No és de grans paraules, no? És de paraules petites, una cosa així molt sutil, molt senzilleta, molt primària, em sembla a mi.
Paraules
petites. Hi ha una amiga meva que em va definir de quan es consigui escriure l'aire.
Ah,
em va agradar molt aquesta expressió, no? Que s'ha aconseguit escriure l'aire.
Que bonic.
I, bueno, surten cosetes supertendretes quan jo, si em coneixes, no em soc tant. I a canvi...
És el teu alter ego, és una part de tu que la transmets a través de l'art i no pot ser de persona a persona.
Sí, és el que funciona més així.
Ai, que bo, Anna. Tu treballes, doncs, això, el filferro, li dones forma amb aquestes subtileses que sembla que sigui eteri, a més fas núvols, jugues amb les làmpades, per tant, hi ha llum, hi ha transparència, no? És un filferro que respira. Com t'endinses en el món del filferro? Com hi arribes, diguéssim, abans d'endinsar-te? Com hi arribes?
Sí, pues de pura casualitat. Mira, jo tenia unes amigues meves que eren de Xile i que van començar a fer làmpades amb paper de seda i filferro normal, filferro. Llavors jo les vaig començar a ajudar amb divertiment. Era més un divertiment que altra cosa i les vaig començar a ajudar. Llavors resulta que tarda hi ha una fàbrica de filferro recuit. Això és el filferro que arriba normalment i aquí tarda hi ha una empresa que li fa una segona cuita, i ella agafa aquest característic color negre o gris fosc i queda més maleable, tot i que és més dur que l'alumini, però és més maleable que si fos un ferro galvanitzat. I llavors, arrel d'aquest dia, la fàbrica aquí a Targa, doncs, vaig començar a buscar el material allí i vaig començar a treballar més doncs, amb aquest tipus de material. I la veritat és que ha sigut tot molt casual. Vull, tampoc no hi ha hagut una directriu ni una un ideari, ni doncs, mira, doncs, casualment vaig començar a fer aquestes làmperes, i llavors vaig voler començar a fer una línia meva, que vaig començar de casualitat a fer unes altres làmperes, però tot ha sigut doncs, com molt... Molt sense voler, eh? No hi ha hagut una intencionalitat prèvia de res.
No has estat buscat, ha anat apareixent, Anna.
Sí, ha sigut tot molt casual i tot ha anat apareixent d'una forma molt natural. No hi ha hagut reforçada en cap moment ni una predisposició ètics.
I això quan va començar? Quan vas tenir aquest contacte amb les amigues de Xile que treballaven el filferro i després, doncs, gràcies a aquesta empresa que feia filferro a Tàrrega, doncs mira, continues sí. Aquí aquesta via creativa. Però això més o menys quan va ser?
Mira, això va ser, és que això del temps és una caixa que ho fico tot barrejat a dintre, sí. Però aproximadament, mira, a nivell professional vaig començar a fer filferro així quan vaig fer els 50, o sigui, fa 7 anys, però això devia ser uns anys abans, doncs 4 anys, doncs els 50, el 2004, ja doncs, no sé, cap al 2004...
O sigui, fa uns 15 anys. Més o menys.
Sí, que vaig començar a treballar una mica el filferro i ja dic, en plan divertiment. Uh-huh. I antes, a la Fira d'Artistes de Tàrrega, que fan per Nadal, vaig començar un any a portar doncs, 4 lamparetes que havia fet així, com molt vergonyosa, vaig aparèixer les 4 lamparetes i com que tinc molts amics que ja es posaven, doncs a veure qui em deixava ja es posar les meves 4 lampares al seu espai. I així vaig començar una mica a fer-ho públic, no? Ensenyar-li el que feia. I arrel d'aquí doncs, vaig anar fent una col·lecció cada any per Nadal. Vull fer una col·lecció, fer unes quantes lamparetes i ja està. Aquí s'ha acabat la meva part. I després va ser arrel de la crisi de la construcció, perquè també treballo com a interiorista, i després va ser doncs, això, el 2008, així, que m'he trobat que de cop i volta doncs, que no hi havia feina. I un amic que fa caricatures a Mallorca, el de Martín va dir, tu que no ets a Mallorca i proves de fer una paradeta i intentes de fer les teves cosetes. Bueno, doncs al final m'hi vaig anar i va ser un fiasco total i absoluto. Però
te'n vas anar a Mallorca, Anna. Fiasco tampoc
no devia ser. Sí, jo vaig a Mallorca, vaig passar un mesit a Mallorca, però va ser un desastre. I llavors, bueno, quan vaig tornar, el que vaig fer va ser doncs, preparar millor. Vull dir, preparar una parada més ben feta, i llavors, en vez de tirar enrere, doncs vaig tirar endavant. I jo, bueno, doncs això és perquè no estic prou preparada, perquè la cosa no estava en lloc adequat. I així vaig començar a fer fires, i vaig començar a treballar més professionalment amb el filferro i dedicar-me més en sèrio. Fa 7 anys. En sèrio, fa 7 anys que m'hi dedico.
Hosti, tu... Doncs això no és fa molt de temps, diguéssim, no?
Quins
camins ens porta la vida, no?
Sí, si això de reinventar-me jo ja tinc una mica de pràctica.
Sí? Per què?
Bueno, perquè primer tenia una botiga de mimbre, després vaig tenir una botiga de disseny, després em vaig dedicar jo a fer decoradora, ara m'han dedicat al món de l'artesania, i que he anat canviant de... De feines, una mica d'ocupacions, molt sense voler, vull dir, sempre d'una manera freelance, d'una manera així, casual tot, no? Ja t'he anat canviant de feines.
I sempre hi has posat l'ànima en els teus projectes, perquè aquest guspira, món creatiu, té molta ànima, no sé, dius que és la teva part que reserves per l'art, no? Perquè...
Sí, la dolceta és aquí.
La dolceta la reserves per l'art, però tots aquests projectes han tingut també aquesta pàtina de creativitat i de dolçor?
Bueno, més que de creativitat, sí. De dolçor no t'ho sabré definir, potser els clients. Sóc més eclèctica, més que dolça, potser.
D'acord.
Però més que tot, sí que intento que sigui molt personal. Això sí.
També et defineixen, a part d'aquestes làmpares que en realitat són cases il·luminades, no? Sí. Quin paper fa servir, per cert?
És paper de seda.
Paper de seda. Jo recomano que els oients, segurament mentre ens vagin escoltant es faran una idea, però si volen que entrin a Instagram, que et busquin Guspira Mont Creatiu, tot junt, sense cap guionet ni cap res, ni accents, Guspira Mont Creatiu, tot junt, i així si faran, bueno, ho veuran, llavors ja està. Què et preguntava, Anna? Se m'ha oblidat la
pregunta. El paper de seda, parlant del paper de seda. Sí.
Això, a part d'aquestes cases que són una làmpara, no? Una làmpara amb aquest paper de seda que doncs, emet la llum, també tens els núvols, no?, que t'identifiquen molt.
Sí. El que és els núvols és una de les senyals de presència, vull dir, és molt típic meu, amb les frases a dintre, però això que d'anar aire, que es cria l'aire, després ha aconseguit escriure l'aire, però les frases ficadetes a dins del núvol.
I llavors les frases de dins poden ser comandes, no?, de persones que diuen personalitza'm el núvol.
Sí. Poden fer frases molt curtes, han de ser frases molt curtes que puguin capir a dintre, i el que normalment fan personalitzat són noms de criatures. Llavors, normalment em demanen el nom de la criatura i és el faiallín, molt senzillet, que tenen uns núvols molt nets i molt finets amb el nom del nen.
Quina altra cosa t'han demanat així, la més difícil o més estranya?
Bueno, el que fa jo, que és una mica més que difícil, és més particular, són les reproduccions de cases. Agafa la gent, em diu, dona casa seva, em dona les fotos de casa seva, i jo reprodueixo la casa per fer una làmpara. I la faig a escala,
sí.
I ara reprodueixo la casa a escala. Potser és una de les coses com més particulars. I a vegades doncs, faig cases que no res, que m'envien quatre fotos fetes d'aquestes del Google Maps. I bueno, amb això m'he d'apanyar i he d'aconseguir fer la casa.
I t'hi apanyes, no?
Sí, m'apanyo. Al final, normalment han quedat bé, han quedat proporcionades i ja reconeix perfectament quina casa és de sobre.
Jo no sé si tot aquest art també que bebeu a Tàrrega, perquè Tàrrega és una ciutat molt artística a tots els nivells, sí. No? Teniu escola d'art, no? L'escola de...
Sí. Estem molt ben servits.
Esteu superben servits i després teniu tot l'art al carrer, teatre, etc. No? No sé si també bebeu
una mica...
És una
ciutat que sempre...
Sí.
No, que sempre s'ha mogut molt artísticament Tàrrega a tots els nivells.
I això t'inspira també?
Sí, claro. Sí. Home, vull veure la fira de teatre, que no, intento no perdre-me la mai perquè a mi m'agrada molt. I penso que és una sort tindre aquí tantes obres de teatre en un espai tan econòmic i tan bé, doncs s'ha aprofitat molt. I després tot el que es fa a nivell de tot tipus, vull dir, a nivell de teatre o a nivell de xerrades, vull dir, és que es fa, fins i tot tinc la sort de tindre cine, que això ja és una cosa que hi ha molts pobles que estan perdent. I, bueno, sí, ja des d'això, tot això sí que t'enriqueix i la cultura ens enriqueix a tots moltíssim. I és necessària.
I a part del filferro, t'inspiren altres coses? T'inspira la tela, t'inspiren els troncs que trobes pel camí? Com va això? Va, explica'ns, Joana, perquè de tot pots fer art?
Bueno, sí, de tot es fa art, evidentment que sí. Jo que m'ha molat de treballar amb aquests troncs amb fusta de deriva, que la vaig a buscar al pantano, la gent es pensa que són del mar, i no, són del pantano.
De quin pantano? Quin pantano teniu prop de Tàrrega?
Ah, no t'ho diré pas.
Ah, d'acord, val, Anna,
no és prop de Tàrrega, no és el pantano d'Olian, és a una hora.
Ah,
no? Quan vaig a buscar tronquitos, faig l'excursió, i passo tot el dia a buscar troncs, vull dir, no és fàcil. Però llavors, fins i tot el del mar, com que tenen el salobre impregnat, enrotllarien el filferro.
Clar. I llavors vas a buscar-los d'aigua dolça, eh?
Però sí, vas a buscar d'aigua dolça. Però I després el que m'agrada molt fer ara és això de brodar roba, brodar cartró, brodar fusta... I això també vaig investigant i vaig intentant treballar una mica més cap a aquesta banda, que també la trobo molt interessant.
Brodar fusta, però amb foradets.
Sí.
Els hi fas foradets.
Bueno, jo forado, sí, amb el taladro, vaig fent els foradets, i després, bueno, doncs amb el fil i l'agulla, doncs el vas cosint.
D'acord. I pintes també o no?
No, com a pintora no en soc.
No.
Et puc fer una mala ratlla o et puc fer una deixa, però la pintura i el dibuix no són el meu fort. Tot i que ara intento amb alguna làmina ficar una petita franja, una petita ratlla, però no és el meu fort, no. La pintura no és el meu tema.
Tu ets d'aprofitar, que això també és molt xulo, no? Perquè ara també t'he vist que estàs fent una col·lecció de làmpares xulíssimes, que no tenen res a veure, o sí, perquè també és creació, però se'n va una mica del filferro, I són xulíssimes també, com se t'acuden i si això serà una línia de cara a futur, potser, Anna, de fer, doncs, de donar-li una altra volta, bueno, i donar-li una altra vida a coses que potser les hem deixat de mirar.
Sí, jo ja ho vaig fer de tant en tant, perquè m'agrada recuperar material, m'agrada recuperar mobles vells i coses accessoris, m'agrada donar-los una altra vida una mica tunejada, no sols de restaurar, sinó que sols de tunejar, d'agafar una peça, una làmpara de manises i treure la pantalla i deixar la bombilla pelada i després pintar-hi no sé què. Vull dir, sóc de tunejar coses i això sí que m'agrada molt. I és una faceta que a la, fent decoració pues, intento anar fent, d'anar ficant peces així una miqueta fora de l'habitual. I aquestes làmpres amb vidres, bueno, vaig començar a fer-ne fa temps unes de peu i ara he fet aquestes de sostre i, bueno, m'han encomanat una altra per un altre puesto. No ho sé, perquè jo com que això és sobre una mica sobre els projectes de cases que vaig fent. I llavors, si em surt l'opció de fer alguna peça així particular meva, la faig i la col·loco. Però no ho sé cap on anirà. Vull dir, si la gent me'n demana, doncs en faré més, i si la gent no me'n demana, doncs en faré d'altres peces. I el cap no està ple, sempre. Vull dir que en aquest aspecte no em fa patir perquè sempre hi ha una cosa o altra ja barrent el cap. Al final és parar-lo.
I a vegades tenim moltes idees, però mira, no les posem a la pràctica. Tu sí.
Bueno, jo totes no, perquè jo, bueno, el meu cap és una olla de cop. El meu cap és terrible. Si les fiqués a totes és que no tindria temps veritable de poder-les executar. Però la veritat és que m'agrada variar molt, també, clar. Llavors, a part és una part... A vegades els còmputs són d'efecte, no? A part econòmica, aquesta és molt xunga, perquè m'agrada molt fer les coses, variar, fer coses sempre, intentar fer novetats, o dins de la mateixa línia, variar molt, fer més làmines que encara que siguin iguales, no n'hi ha cap que sigui iguala, perquè o canvio la imatge, o canvio el tipus de brodat, o canvio no sé què. Llavors, clar, és sempre... Cada peça és com cada peça única, encara que n'hi hagi diverses, cada peça és cada peça única. I això, clar, econòmicament és la cosa més rentable de la història. Però m'agrada aquesta varietat, m'agrada fer coses noves, m'agrada provar coses noves, al contrari, m'agrada tenir més temps per investigar i fer sempre creacions més noves, i la llàstima és que no sempre es té la disponibilitat de temps per poder-ho fer. Però el que m'encantaria a mi és sempre anar investigant i tenir temps per fer coses independentment de la capacitat de venda, que això és el hàndicap que hi ha a l'artesania, que sempre he de pensar en la possibilitat de vendre. I l'ideal seria poder crear sense haver de tindre aquesta pressió afegida, no? Això seria el bonic, però...
Ai, Anna, on tens el taller? Em deies que el tens al menjador ja, no?
Sí, si a casa haurem de treure el filferro damunt de la taula, les alicates i tot així, perquè veig que, bueno... Jo sempre dic que la culpa és que quan era petit ja feia palmes al menjador de casa, doncs ara faig filferro al menjador de casa. Però m'he adonat compte que cada vegada l'he anat avançant. Primer el tenia baix, amb uns baixos que tinc, després el vaig pujar en una habitació i ara al final ja decoré ja disparadament i ja és el menjador i mentre estic sola, pues, sóc la reina i més pressa del meu menjador. I aquí 4 dies ja m'hi ficaré al llit i ja tinc el pack complet. Perquè la cosa va per aquí.
podem seguir, com deia abans, a través de...
Instagram, sí.
Però també tens pàgina web guspiramontcreatiu.com, eh?
Guspiramontcreatiu.com. Sí, però encara no hi entreu perquè s'està acabant de polir. Hi ha algunes faltes d'ortografia, algunes coses que no estan correctes.
Com? Què te l'has fet a tu, la pàgina?
No, me l'està fent un noi, però l'està fent així a estones, i llavors jo tinc les fotos que les faig jo, i llavors he de refer perquè no ho sé, m'han de fer un curset, bueno, és tot molt complex. Jo antes represento que està oberta, però no l'he pogut acabar de... no està repulida, llavors no la publicito encara perquè encara hi ha molta feina a fer.
Ai, doncs mira que és preciosa ja, i es veuen, hi ha moltes coses allà, però bé, si no, a Instagram, perfectament, sí, sí. Es veu tot perfectament, sí, sí, i també podem fer la compra directament a través d'Instagram, perquè tens botiga online.
Sí, tinc botiga online. I si no, a Instagram la gent m'envia missatges, els puc enviar fotos. És que m'agrada aquestes làmpers, però ja de sol en veig dos. Però que tranquil·la i que et faré fotos de les que tinc en aquest moment. Que bàsicament jo me'n trobo amb això, que amb la venda sempre he d'ensenyar el que tinc en aquest moment. perquè no puc actualitzar sempre tot el que faig, no? Perquè ja dic que les lampres tot és peça única, vull dir que sempre són diferents. Uh-huh. Llavors, tindre actualitzada la pàgina és molt complex, segons el pla. Ja has dedicat més temps i a vegades no em dono l'abast de canviar tot. Llavors, hi ha molta gent que el que fa és això, dir, bueno, vols lampres? Doncs mira, en aquest moment doncs, tinc aquestes quatre, tinc aquestes sis o tinc aquests models. I llavors els vaig ensenyar, no, fins i tot una làmina, que és la mateixa, però té una imatge diferent, o té un cosit diferent, o té alguna cosa diferent, i llavors els vaig enviar quines són les que em queden en aquest moment. Vull dir que sempre estem en contacte molt directe amb la gent que fa la compra, perquè jo els he d'explicar una mica què és el que tinc. Vull dir, no és tan agafar el que hi ha, sinó que...
Clar, com a artista que ets, no? Tot i que personalitzes sí. art, no? Que és això que teniu també sí. les artesanes, però jo crec que tu ets més artista que... més artista bueno. artesana, no ho sé, igual a parts iguals, però que tens una part de creació artista que a vegades d'artesania no té. No sé si... Ui, que potser ara m'he posat en un...
No, representa... la definició d'artesania, sí. sí, ja ho sé, és complex el tema. Jo sempre dic que la definició d'artesania són coses d'elements útils. Llavors són elements útils que els artesans se'ls fan que siguin vells i que siguin bonics. Uh-huh. El que fa jo, clar, d'útil, útil, el que fa jo, doncs, no. Vull dir, l'àmpara encara, però a més com a utilitat no en té pràctica. El que passa és que tampoc no ho definiria com a art. Jo sempre dic que hi ha un amic meu que s'enfada quan ho sent dir i que jo feia artesania artística.
Artesania artística. Sí. Així és com sí. et sents còmode, val?
Així em sento còmode. No crec que hagi, que no sigui art, perquè no hi ha una intencionalitat darrere, que no crec que hi és, però no és una artesania practicista, tampoc, no? Jo més penso que es queda amb aquesta franja.
I no hi ha intencionalitat darrere de les coses que fas?
Una intencionalitat concreta, no, per això et deia que ara sí que tinc ganes de preparar alguna línia, que la tinc ja com parell, que les tinc al cap rolant, a veure si em dono un marge de temps per preparar-les, que aquesta sí que té una intencionalitat més artística, entens? Vull dir que ja busco una cosa, una altra cosa, un altre missatge, un altre llenguatge, una altra manera de...
No sé si t'ho hauran dit mai, Anna, però és que és molt fort, perquè sense la intencionalitat, com a observador, generes... O sigui, no sé si això també és... No sé, a vegades hi ha molts artistes que intenten buscar i no ho troben, diguéssim, no? Que aquesta intencionalitat no genera l'input, tu... Sense fer res, pues, sí que bueno. La generes. Ai. Doncs escolta, te seguirem a Guspira Mont Creatiu, al web també, ja l'acabaràs d'actualitzar, però també és una altra manera de saber una mica més de tu.
Que perdonen les falles i ja està.
Ja està, no passa res. I et volia preguntar què és per tu el silenci, perquè d'alguna manera també em vas parlant i també va sortint sí. aquesta paraula, no? Sí. El silenci.
Sí, bueno, a mi el silenci penso que és l'espai on tu te trobes. I és on pots fugir i on te pots recolzar i on te pots retrobar i fer coixinet. I el silenci és important i penso que estem en un món que el silenci respecta molt poc. I ja veiem música a tot arreu ens invadim. Jo soc molt xerraire, vull dir, també jo mateixa, a vegades, em canso de sentir-me jo mateixa. I llavors el silenci per mi és important. Sí, m'agrada treballar en silenci, m'agrada anar caminant en silenci, vull dir que m'agrada. Vull dir, és un lloc on és un espai on jo em puc trobar i baixar aquest so de fora i del camp propi, no? És un silenci com més intern, també és molt exterior, però reflexa una mica la recerca de l'espai intern on tu puguis baixar els bioritmes, on tu puguis baixar aquest diàleg mental que és tan esgotador, vaja, almenys el meu, d'altres no ho sé, però el meu és molt esgotador, i llavors per mi és vital poder baixar, poder trobar aquest encefalograma plano que vaig escrivint, no? Aquest punt de res.
Ai, doncs Anna Petit, vols jugar al joc del gat Garotus abans d'acabar? Que és molt fàcil, eh?
Ja t'ho dic. A veure, vinga, fem el joc del gat Garotus.
Vinga, som-hi. Si fossis un color, quin color series, Anna?
El groc.
Si fossis una fruita?
Una fruita amaduixa.
Si fossis un paisatge?
La Segarra.
Què has dit, perdona?
L'Urgell i la Segarra.
Oh, i si fossis una paraula dins d'un núvol?
aixopluc.
Oh, que bonica. Anna Petit, ha estat un plaer parlar amb tu, conèixer-te avui al Gat Garotos. Et seguirem a Guspira Món Creatiu i també et veurem a Fires, perquè comencem a tenir normalitat i sabem que ets una dona firaire i que voltes per les fires, oi?
Això mateix, a veure si s'animen, perquè per ara poques, però bueno, mica a mica la cosa s'anirà que no costa i ho aconseguirem.
Doncs una abraçada enorme, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, m'ha fet molta il·lusió que per fi hem pogut connectar-nos i poder fer aquesta xerrada. Moltes gràcies a vosaltres.
Fitxa. Qui és?
L'Anna Petit.
Què fa?
Treballo al Filferro i faig artesania poètica.
Quina música t'inspira?
Ui, tota.
Sinergies o batibull creador?
Bueno, soc molt, molt sola, jo soc molt solitària, però ja tinc amb mi és el que m'inspira molt. Hi ha la... M'ho diu el cor, que és una que fa una artesania preciosa, fa unes coses molt originals, l'Alba Torres, la Miranda, i, bueno, moltes amigues que tinc que fan feines i que, bueno, m'admiro amb elles.
Inquietes en constant evolució?
Uf, a que mig termini, pues espero que les mans que comencen a fer-me molt mal s'aturin i pugui continuar treballant. Això és el que espero. I continuar treballant i continuar fent filferro i continuar, per sempre, no parar.
Dimarts comptem amb l'espai del Gat Garotos amb els companys de la xarxa ràdio i en aquest espai sobre el món del handmade. Això és el Via Directa i avui és l'edició d'avui dimarts, dia 7 de febrer.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat un nou pla d'ocupació. Són 4 persones que s'incorporen al consistori com a treballador social, un educador social, un agent digitalització que ajudarà a la ciutadania per fer tràmits per internet i un tècnic de participació ciutadana. Ana Alba, alcaldessa de Sant Andreu de la Barca.
Pues sí, 4 personas que entran a trabajar en el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, 4 personas de este municipio que estaban en una situación de paro y que gracias a estos planes de ocupación pueden incrementar su experiencia, en este caso en el Ayuntamiento y trabajando para los ciudadanos y ciudadanas.
El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Juan Pérez, ha donat detalls dels perfils que s'incorporen en aquest nou pla d'ocupació.
Doncs sí, aquestes 4 persones, 2 d'elles doncs, faran un treball de reforç a l'àrea de serveis socials, un treballador i un educador social. Un altre doncs, ens ajudarà a fer aquest acompanyament digital al punt d'orientació digital a l'entrada de l'Ajuntament per assessorar doncs, a les persones que tinguin que fer els tràmits amb l'Ajuntament. I el darrer doncs, farà tasques de suport a participació ciutadana.
Per tant, veiem un perfil molt divers, no?, els que s'incorporen avui.
Sí, una miqueta, doncs, si ens fixem, són perfils sobretot orientats a donar recursos i reforços a les persones de la ciutat, que en els diferents àmbits que hem dit dels diferents departaments, doncs fan aquestes tasques de donar i ajudar als tècnics que tenim a la casa i reforçar el servei.
Com sempre es diu, quan es fan aquestes presentacions, les persones que entren, doncs que aprofitin el temps, no?
Pues sí, que lo aprovechen, que aprovechen el tiempo, porque al final eso será un currículum para ellos a la hora de incorporarse al mercado laboral, no solo por currículum, sino también por experiencia, y porque de que lo aprovechen y de que dé buenos frutos, tiene mucho que ver con que sigamos teniendo planes de este tipo de ocupación.
La durada dels contractes seran de 6 a 8 mesos. Les 4 persones que s'incorporen a aquest nou pla d'ocupació és gràcies a l'àrea metropolitana de Barcelona dins del pla de suport a les polítiques socials municipals.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
a punt per la celebració del Carnaval a Sant Andreu de la Barca serà el dia 18 de febrer, que comptarà amb l'arribada del rei Carnestoltes uns dies abans i la rua de Carnaval familiar el dia 18 de febrer al matí. Al vespre d'aquell mateix dia, el poliesportiu del Josep Pla tindrà lloc al Ball de Carnaval. L'alcaldessa Anna Albà ha donat més detalls.
La ciutat ja està preparada per celebrar el Carnestoltes, moment de disbauxa, de broma i d'alegria per la nostra ciutat. El tradicional va de disfresses i la rua no faltaran enguany aquesta festa. A l'Esplai Pingüí i l'Ajuntament organitzen un Carnestoltes comptant la participació d'altres entitats del nostre municipi. Com és tradicional, el rei Carnestoltes arribarà a la plaça Federico García Lorca el dia 16 de febrer a 6:15 de la tarda i la rua i el ball infantil es farà el 18 de febrer. La rua passarà per diversos carrers de la nostra ciutat. És moment de donar pas a la imaginació i a l'alegria i gaudir de la ciutat i d'aquest carnaval, però en civisme i en respecte per tots i totes. El tradicional ball de disfresses de carnaval es farà a la pista poliesportiva de l'escola Josep Pla. Aquesta és una festa oberta a tots i a totes, on el color i les disfresses seran les grans protagonistes. La festa començarà a 11:45 de la nit i la música finalitzarà a 4:00 de la matinada. I l'organització ha previst premis per les millors disfresses.
Hi haurà premis a les millors disfresses en el Ball de Carnaval, que enguany tindrà lloc al poliesportiu del Josep Pla. I el dia 18 de febrer, al matí, tindrem la Rua Familiar de Carnaval. L'inici a l'esplanada del Mercat Setmanal per continuar a l'Avinguda Constitució, Via de l'Esport, Passeig del Parlament, carrer Catalunya, carrer Doctor Fleming, la Via de l'Esport i la plaça Federico García Lorca. I comptarà amb la participació d'entitats i també de diverses associacions de mares i pares del Centre Escolars de Sant Andreu de la Barca. Una de les entitats que participen de forma activa en aquesta rua de carnaval és l'Esplai Pingüí. També ha parlat la seva directora, Sara Díez.
Doncs sí, des de l'Esplai ja portem unes setmanetes preparant les disfresses amb els nens i les famílies i també els joves. Entre tots els nens i les nenes i els joves han triat la disfressa, que no la podem dir perquè serà sorpresa, perquè ens veieu allà disfressats, i estem amb moltes ganes de participar en aquesta festa.
El rei Carnestoltes, figura important del Carnaval a Sant Andreu de la Barca, arribarà el dijous, dia 16 de febrer, a la plaça Federico García Lorca a partir de 6:15 de la tarda. La gran novetat del Carnestoltes 2023 a Sant Andreu de la Barca és la recuperació del Ball de Carnaval. El dia 18 de febrer, al vespre, al poliesportiu del Josep Pla. N'ha parlat el regidor de Joventut, Rubén Castro.
Bé, doncs, enguany com a novetat doncs, tenim aquest ball de disfresses, novetat doncs, perquè després de la pandèmia tornem a fer doncs, aquesta activitat que té una gran participació de persones, especialment doncs, gent jove de la nostra ciutat, doncs, que tindrà lloc en aquest cas al poliesportiu Josep Pla. Creiem que és un espai força adient en aquest cas doncs, per activitats d'aquest tipus, ja ho hem vist doncs, amb el Cap d'Any i altres activitats doncs, més festives que s'estan fent, doncs, tant pels accessos com per la participació doncs, de la gent jove, creiem doncs, que ha tingut molt bona acollida. En aquest cas, doncs, aquest ball de disfresses tindrà lloc el 18 de febrer i l'obertura de portes serà a partir de 11:30 de la nit.
Les entrades per al Ball de Carnaval estaran disponibles del 13 al 17 de febrer a l'Espai Jove amb horari de tarda, de 5:15 de la tarda a 9:15. El preu de les entrades, 7 euros al preu general i 6 euros amb la Jove Card i de forma anticipada. El regidor de Joventut, Rubén Castro, també ha volgut agrair a totes les entitats participants del Carnaval.
Sí, vull agrair doncs, en aquest cas que l'organització d'aquesta rua de Carnaval, d'aquest Carnestoltes, doncs, sigui com sempre doncs, amb la participació i la col·laboració i de fet l'organització no, de l'Esplai Pingüí doncs, una entitat doncs, de la nostra ciutat doncs, implicada doncs, amb moltíssimes activitats, amb moltíssimes tasques doncs, per la infància i per la gent jove i en aquest cas doncs, amb aquest carnaval no? Però també amb altres entitats que hi col·laboren no? Associacions de famílies, altres entitats culturals de la nostra ciutat doncs, que en aquest cas doncs, fan doncs, el seu gest, la seva participació doncs, per tal de fer encara molt més gran aquest Carnestoltes.
La ciutat de Sant Andreu de la Barca que ja es prepara per la celebració del Carnaval serà el proper dia 18 de febrer.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa, l'edició d'avui, dimarts, dia 7 de febrer. Salutacions de Jordi Milian, que s'ha estat acompanyant durant aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter i també Instagram.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.